Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Molt bon dia, què tal, com estem? Passen 3 minuts de les 10 del matí, benvinguts a la ciutat d'avui dilluns. Comencem nova setmana, avui dilluns 21 d'octubre. De seguida, com fem habitualment, us posem el dia del que hem preparat per la ciutat d'avui, que rebem el nou president de GESVIA i el portaveu del grup municipal del PSC a Calella, Josep Torres, que ja el tenim aquí als estudis, entrevista que podreu també seguir a través de les xarxes. De seguida també la Naomi Esteve ens posa el dia de la informació comarca, també repassem doncs tota la informació de serveis. I a partir de les 11 farem tertúlia, avui debatrem de temes de ciutat amb el Xavier Nogués, el Josep Besar, el Manuel García i el Lluís Matas. Per cert, també, acte vandàlic a la seu d'Esquerra, la matinada de dissabte a diumenge. La seu va aparèixer ahir al matí amb pintades. Esperem també poder parlar a la sonora de la ciutat amb el portaveu d'Esquerra a Calella, Xavier Ponsdorac. I avui acabarem la ciutat amb música de Celia Cruz, avui fa anys del naixement d'aquesta dona que es va convertir en la reina de la salsa. Naixia tal dia com avui de l'any 1925. Som-hi, doncs, posem fil a l'agulla en aquesta ciutat d'avui. Per començar, com sempre, fem cop d'ull a la previsió del temps. Les temperatures són un pèl més baixetes. Quim Serra, quin temps ens espera per aquest començament de setmana? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Comencem aquesta nova setmana i ho fem parlant d'aquest canvi de temps que ens ha d'acompanyar ben bé fins al migdia de dimecres, tot i que dijous encara no acabarà de fer net del tot, però les precipitacions més importants les tindrem entre demà i, com dèiem, les primeres hores de demà passat. D'entrada, avui ja tindrem els primers ruixats. Cap a mitja tarda, més o menys, esperem que arribin els primers ruixats o fins i tot xàfecs, ja que podrien tenir una certa intensitat aquestes precipitacions que esperem duren la segona meitat de la tarda. Un moment aquest matí, força núvols, per cert, que les temperatures han baixat de forma clara, temperatures de plena tardor, les que tenim en aquests moments amb valors mínims que avui han arribat cap als 11 graus a la zona del Montnegre o cap als 15 o més han pujat a prop de la costa, com dèiem. Però avui les màximes també seran més baixes. Si ahir arribaven a valors fregant els 25 graus, avui quedaran com molt altes al voltant dels 18, a molt estirar els 19. Per tant, un ambient clarament més fresc i aquesta possibilitat, com dèiem, de precipitacions que aquesta tarda aniran guanyant terreny. Aquesta propera nit es generalitzaran i de cara a demà tindrem aiguats que localment seran molt abundants, ja que podem superar els 40 litres per metre quadrat amb facilitat, i la part més activa de la pertorbació probablement ens arribarà la nit de demà a demà passat, quan fins i tot es podien superar els 50 litres per metre quadrat. Per tant, precipitacions abundants i localment molt fortes que esperem aquí a la comarca. Per tant, molta, molta precaució. D'entrada, les temperatures, tant demà com demà passat, més o menys es mantindran sense canvi. Fins i tot les mínimes podrien pujar una mica, però amb temperatures de plena tardor dintre la normalitat. I l'altre factor destacable serà el vent temporal de vent i marítim que tindrem al llarg del dia de demà, sobretot cap a últimes hores de demà, que és quan es reforçarà més el vent, i també la situació marítima que s'alterarà molt amb maregassa a últimes hores de demà i també demà passat a tota la costa maresmenca, amb onades de 2,5 metres, fins i tot fregant els 3 metres en alguns punts del litoral. En definitiva, canvi de temps, canvi important, canvi típic d'altra banda pel que és octubre, i caldrà estar molt atents a l'evolució de la situació meteorològica perquè realment les precipitacions poden ser molt destacables aquí a la comarca.
Molt bé, Quim Serra, doncs gràcies, estarem atents a aquest canvi de temps. Si avui entreu a radiocalella.cat i com a destacades el sorteig d'aquestes dels membres de les meses electorals per les generals del 10N, avui hi ha ple a l'Ajuntament, aquest ple de sorteig públic de les persones que formaran part de les meses electorals, avui a 1:15 del migdia. I també com a destacades podeu llegir al nostre espai web que Gent de Barri de Peguin va fer ahir la seva darrera festa del bolet. A Comarca, què hi diuen? Nom i Esteve, bon dia, bon inici de setmana.
Bon dia, Sònia. Doncs mira, a Comarca, doncs, com a tot el arreu del territori, continuen les mobilitzacions en rebuig a la sentència del procés. Ahir diumenge a Mataró s'hi van tornar a produir concentracions de protestes. El CDR de la capital del Maresme va convocar una davant de l'estació de Renfe, que després va dirigir-se als jutjats de la capital del Maresme per traslladar-se més tard a la comissaria de la Policia Nacional a Mataró. Una concentració que va ser pacífica, però paral·lelament a aquesta concentració ahir també es va tornar a produir un tall de circulació a l'autovia C60 a l'alçada d'Argentona, quan un grup de persones van tallar aquesta via que uneix el Vallès Oriental i el Maresme. Aquest va ser un dels punts calents a la comarca durant la nit d'ahir al vespre, ja que el conductor d'una furgoneta va voler saltar-se la concentració i va accelerar en portar-se per davant un dels manifestants, un dels quals va resultar ferit lleu en un peu i va ser traslladat a l'Hospital de Mataró.
Caram.
Ara els manifestants demanen informació a través de xarxes socials sobre el vehicle que va cometre aquest atropellament. El noi ferit de 19 anys té previst presentar una denúncia aquest dilluns, segons han confirmat fonts del seu entorn. De fet, es demana informació sobre el conductor del vehicle, però ahir l'alcalde d'Argentona, Eudald Calvo, informava a través del seu compte de Twitter que el conductor del vehicle ja hauria estat detingut, però encara no s'ha pogut confirmar més enllà d'aquestes declaracions de l'alcalde del seu compte de Twitter. I seguim amb més notícies, perquè el bitxo, el pebre i la menta podrien ser la solució a la disfàgia. Aquest aliment dispersa sensors a la boca en les persones que tenen problemes per enneguar quan mengen i beuen. Aquest despertar no només ajuda a notar l'aliment a la boca i moure'l amb eficàcia, sinó que porta un senyal potent al cervell per empassar de forma més segura, tancant ràpidament la comunicació amb la traca de camí als pulmons. És el que ha pogut demostrar la unitat de disfàgia de l'Hospital de Mataró, liderada per Pere Claver, un dels majors experts europeus en aquesta disfunció que afecta la meitat de la gent gran, el 80% dels que han patit un ictus i el 84% dels que tenen una malaltia neurodegenerativa. Són persones que pràcticament només poden prendre purés i líquids una mica espesos.
Sí, els hi costa tragar.
Exacte, que els hi costa tragar i es poden ennuar, i això, i que sovint pateixen pneumònies perquè se'ls hi passa el menjar cap als pulmons. Doncs bé, ara es veu que el bitxo conté capsaicina, el pebre piperina i la menta al mentol, i aquestes tres substàncies activen tres tipus de receptors bàsics per a la deglució que estan en diferents zones de la boca i la llengua. Per tant, és una molt bona notícia per a les persones que pateixen.
Ho celebrem, i tant.
I continuem amb més qüestions, perquè l'alcalde de Pineda, Xavier Amor, va lliurar divendres les claus de 10 parcel·les dels horts urbans als 10 veïns i veïnes del municipi que van aconseguir-ne una d'entre les 20 sol·licituds que es van presentar. La instal·lació té aigua de rec, font d'aigua potable, contenidors de compostatge i residus i barraques per les eines i un lavabo. Els horts urbans, ubicats al carrer Arnau Vilanova, al barri de Can Cornet, s'han destinat a la gent gran del municipi de més de 60 anys. L'Ajuntament, amb una inversió aproximada de 70.000 euros, ha condicionat les 10 parcel·les amb els serveis d'aigua de rec, contenidors per a fer compostatge i recollida de residus, barraques per guardar les eines i, a més, d'un lavabo i una font d'aigua potable, també.
Molt
bona iniciativa per la gent gran.
Molt bé.
I si em deixes, acabem amb un últim breu, i és que el Centre de Valorització Integral de Residus del Maresme compta amb una nova línia de separació de vidre que ha entrat en funcionament aquest passat estiu. La nova instal·lació, que ha tingut un cost d'1,8 milions d'euros, servirà per millorar el procés de biomantanització i el trasllat de trituradora de residus voluminosos, amb la qual cosa es pretén augmentar la recuperació de vidre, ferro i plàstics. D'aquesta manera també reduirà la fracció de rebuig.
Molt bé. Molt bé, Nomi, doncs que tinguis un bon començament de setmana.
Igualment.
Gràcies, fins demà. Completem aquesta informació fent un repàs a les portades de la premsa d'avui. Diu el Punt Diari, ressò internacional, el govern apel·la a Europa perquè actuï davant la violació de drets fonamentals a la Unió arran de la sentència. I un simbòlic abocador, milers de persones denuncien ahir la deriva de l'Estat davant la delegació del govern a Barcelona. Ens centrem en el que diu la portada del diari El Periódico. Diu: la precampanya s'obre pas entre l'atenció. Els partits prenen posicions pendents de si la violència cessa o s'intensifica. Els agents socials clamen per la convivència. I el govern, que esgota el termini per exhumar a Franco. Anem a la portada del diari La Vanguardia, que diu que la crisi catalana dona ales a Vox en vigílies del 10-N i que Iceta ofereix a Torra una via per trencar el seu aïll. Els diaris que es publiquen al conjunt de l'Estat espanyol, diu El País a la seva portada que Iceta exigeix a Torra que abans de parlar amb Sánchez pacti amb els partits catalans. I la portada del diari El Mundo, a veure si se'ns obre i la podem repassar. El Mundo avui que diu que Torra comunica als presos que tramitarà la seva sortida després del 10-N. És un dels titulars que destaca El Mundo a la seva portada, on també hi ha Rivera, Rivera que desembarca a la plaça Sant Jaume de Barcelona. I acabem aquest repàs fent un repàs, mai millor dit, al transport públic en aquests moments. Normalitat a la xarxa de transport públic a l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha incidències destacables, segons el Centre d'Informació en els diferents operadors. Així doncs, situació tranquil·la, a aquesta hora a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. 10 i 14 minuts, fem una pausa. I avui als nostres estudis, el nou president de GESVIA i portaveu del PSC a Calella, Josep Torres.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Finca City. Promocions, compra, venda, lloguer, pisos, cases, locals i tots els tràmits i serveis relacionats amb el món immobiliari. Finca City, passatge Mercè Rodoreda 6, Calella, darrere la farmàcia del carrer Balmes. Telèfon 93 769 36 62. I atenció a les jornades mensuals de portes obertes que organitza Finca City. Més informació al web fincacity.com.
Al Frankfurt La Riera ampliem la carta. Vine i tasta les nostres novetats com els entrepans elaborats amb pa de coca i els cargols a la llauna. Plaer gustatiu a riuades. I no t'oblidis de les especialitats que ens han fet guanyar la confiança de tanta gent. Les patates braves, la paella casolana que fem a diari, els entrepans de sempre i un munt de coses més. Tant per beure com per menjar. I ara al Frankfurt La Riera també pots gaudir d'un esmorzar de brasa amb torrades i all i oli. Tot això i més en un agradable i familiar ambient a la nostra terrassa. Frankfurt La Riera, a la Riera de Capaspre, Calella. El teu punt de trobada.
Ràdio Calella.
Segueix-nos, comparteix.
facebook.com/radiocalella.
Twitter @radiocallellatv. Participa.
radiocalella.cat.
Interactua amb nosaltres. Textos, àudios, fotos, vídeos. Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Ràdio Calella
1. Som als nostres estudis. Avui rebem el nou president del Consell d'Administració de l'empresa pública GESVIA, el senyor Josep Torres. Què tal, senyor Torres?
Bon dia. Bon dia. Bé, jo diria que bé.
Sí. De seguida parlem de GESVIA, però òbviament no podem obviar la pregunta de preguntar-li com està visquent aquests dies el que està passant al país.
Bé, jo prèviament sí que m'agradaria condemnar el que... l'acció, l'atac que ha rebut la seu d'Esquerra Republicana sí. A Calella.
Aquestes
crec
pintades,
que ha quedat clar que aquest no és el camí, aquest no és el camí, aquestes pintades no són el camí, ni per uns ni per altres. També aprofito l'ocasió per dir que a vegades no només pintades, o sigui, les pintades es veuen molt, però també les xarxes estan fent molt de mal. I també em vull solidaritzar amb l'alcaldessa de la ciutat, la Montserrat Candini, perquè està rebent contínuament atacs des de les xarxes que crec que són absolutament irresponsables.
Vostès també en reben, senyor Torres?
Jo saps què passa, que no sóc gaire aficionat a les xarxes. I per tant...
Però algú li deu dir, no? Si és que en reben, no,
no
ho sé.
Jo personalment he de dir que no he rebut, yeah. La veritat. Jo, almenys jo no m'he assabentat. Jo crec que nosaltres estem fent una política petita, la política de la ciutat, estem col·laborant al màxim. Jo crec que hem entès moltes coses, hi ha gent que no ho entén, de l'anomenat procés, ens hem solidaritzat quan ha calgut i hem criticat allò que pensàvem que era criticable. Uh-huh. Llavors, a la pregunta que em feies de com ho estem visquent, malament. Sí. Jo crec que el país ho està visquent malament. D'uns i altres, sobretot aquesta setmana ha sigut bastant horrible. Jo trobo gent pel carrer i me comenta que això no pot ser, no? O sigui, que aquesta disbauxa, una cosa són naturalment les manifestacions que s'han fet, nombroses com fa anys, vull dir, uh-huh. Que això no és una sorpresa per nosaltres, i que a més allò que es diu és que ni un paper a terra, doncs és això, i jo crec que el moviment independentista català és absolutament pacífic i ha de continuar sent pacífic. No ens podem deixar portar per aquests quatre, no sé, brètols que ens corren pels carrers de Barcelona i que ho destrossen tot.
Vostès des del PSC comparteixen totes les decisions que es prenen des del govern central, des del govern de Pedro
Nosaltres, en principi...
De com s'està gestionant aquesta crisi?
Si la pregunta és el govern central sempre l'encerta o el govern de la Generalitat sempre l'encerta, diríem que no. No hi ha cap govern que l'encerti sempre. Uh-huh. El que passa és que nosaltres, com a part, diguéssim, del Partit Socialista Obrer Espanyol, part en el sentit que nosaltres som un partit català, el PSC és autònom, però està vinculat al PSOE. Llavors, en aquest sentit, nosaltres, òbviament, donem suport al nostre partit, igual que fan els altres partits, això no és cap secret.
I de com s'està gestionant des del govern central aquesta crisi? Vostè li està bé?
Jo em fa l'efecte que la crisi ens està superant moltíssim a tots plegats. Llavors es fa el que es pot. Si parlem d'aquesta setmana, jo penso que hi ha una gran diferència entre el que ha fet el president Sánchez i el que va fer el president Rajoy. El president Sánchez ha sortit 3 vegades a parlar, el ministre de Torn, Marlaska, doncs, ha parlat també gairebé cada dia i ha fet un gran seguiment. A més, no hem caigut en la tentació, dic en la tentació perquè hi ha líders polítics que ho intenten, de considerar que el independentisme són aquests brètols que deia abans. Nosaltres hem considerat des del govern central que estaven davant d'un problema d'ordre públic i l'hem tractat com un problema d'ordre públic. Llavors, mentre els Mossos d'Esquadra actuïn com han actuat, no hi ha cap problema.
Diu vostè que el president Sánchez ha sortit, però diu Torra que no li agafa el telèfon.
Bé, jo és que em fa la feita, si em deixa... Si hem de parlar de Torra, sentint-ho molt, el senyor Torra és un incendiari. El senyor Torra és una persona que ha demostrat la seva irresponsabilitat perquè ha calgut 3 dies de gresca, 3 dies de violència als carrers de Barcelona perquè surti a condemnar-lo i amb la boca petita. O sigui, realment, el senyor Torra encara no ha fet una condemna d'una cosa que no representa el moviment independentista. I és que és tan clar que ell tenia que anar a condemnar des del primer dia que a mi realment em deixa sorprès. Jo em fa l'efecte que l'altre dia que va sortir més que res obligat per altres que no pas per motiu propi, perquè el senyor Torra és un activista, no és el president de la Generalitat. Jo diré que des d'aquesta setmana el senyor Torres no és el meu president.
El senyor Casado, líder del PP, deia aquest matí, li demanava a Pedro Sánchez que trenqués els pactes, que el PSC trenqués els pactes amb les formacions independentistes. Aquí a Calella tenim un exemple.
Bé, jo crec que a això em referia, quan deia que altres líders polítics van a màxims i van a trencar. Nosaltres, justament, des del PSC, pensem que aquests espais com Calella són espais de convivència i són espais que poden servir al país per dir aquest és el camí de l'entesa. Després hi haurà coses que estiguem més, diguéssim, d'acord que d'altres, però el camí que ha de seguir el país és el camí de l'entesa, òbviament, del diàleg.
I això no els suposa en algun moment alguna fricció?
A mi personalment no. Nosaltres estem treballant per Calella, Junts per Calella està treballant per Calella amb molta seriositat, amb moltes ganes i, naturalment, i tal com deien el nostre pacte, a nivell nacional cada un té una postura diferent i llavors podem estar d'acord amb el desacord.
Hi ha com un pacte de silenci?
Perdó?
Hi ha com un pacte de silenci?
No, no és un pacte de silenci.
Aquesta qüestió?
No, és un pacte de silenci, perquè Junts per Calella doncs, diu el que pensa i nosaltres diem el que pensa. El que passa és que nosaltres, està clar que el que pensem nosaltres no és el que pensen segons quins líders polítics que corren per allà intentant incendiar. Estic parlant de l'altra banda. Nosaltres tenim una postura...
De l'altra banda, em parla d'alguna formació d'aquí a Calella?
No, estic parlant més que de Calella. Jo crec que a Calella, en principi, les formacions polítiques es mantenen en un pla, diguéssim, molt respectable en general. Estic parlant a nivell de país, a nivell d'estat, quan trobes gent, això, com en Casado o com en Rivera, que realment estan provocant el conflicte, estan ajudant a que el conflicte es posi sobre la taula en comptes del diàleg.
Doncs, si li sembla, senyor Torres, parlem de Calella?
Parlem de Calella.
Parlem de Calella. Vostè és el nou president de GESVIA. Déu-n'hi-do, la polseguera que ha aixecat la seva presidència.
Bé, tampoc l'entenc, perquè en tot cas la polseguera, si hi ha d'haver algú, és d'aquí 4 anys, si ho hem fet molt malament, doncs m'hauran de passar comptes. Però en un principi no l'entenc realment.
Polseguera entre Esquerra, els Comuns, la CUP...
Sí, però torno a repetir, és que no l'entenc. O sigui, és un...
Què és el que no entén?
El que no entenc és que bueno, aviam, jo poder hi ha alguna de part de la polseguera que no la conec. Perquè, com dic, les xarxes, per mi, m'entens? No acaben d'existir. Però, bueno, si la crítica és que ells volien ser presidents de GESVIA, per exemple, o que no està representat al ple de GESVIA, bueno, això no és veritat.
Bueno,
és una idea falsa.
Esquerra i la CUP coincidien en que la presidència de GESVIA està en mans del 155, deien.
No, la presidència de GESVIA està en mans de Josep Torres, del PSC i, de manera indirecta, del govern de la ciutat, que és el que farà les polítiques. El 155 no farà cap tipus de política. La política sobre mobilitat la farem nosaltres a Calella.
Aquest era un acord que vostè tenia amb el govern de Montserrat Candini?
Sí, era un acord que havíem arribat dintre de les converses, com a mi em va
trucar... Formava part de les negociacions
per la seva lògica. En el moment que vam acordar que jo seria el regidor de seguretat i mobilitat, doncs, caia pel seu propi pes, que m'havia d'encarregar de GESVIA. Per dir d'alguna manera, el regidor anterior, l'Albert Torrent, doncs, tenien aquestes regidories i era el president de GESVIA. Per tant, vam dir, bueno, si nosaltres tirem endavant la GESVIA, vosaltres, Ràdio Calella, Benat, és tan simple com això, vull dir que no hem d'anar molt més enllà o veure no sé quin tipus de conxorxa o de coses rares. Vull dir.
I per què ha triat vostè com a vicepresident a Ciutadans, a Guillermo Gomis?
Doncs, bàsicament per dues raons, bàsicament. Una primera és que les ofertes que van fer el nostre electorat, tant des del punt de vista de Ciutadans com nosaltres, tenen molts punts en contacte. Vull dir, ens podem entendre
vostè
molt bé.
Vostè amb les de
sí,
Ciutadans.
Sí, o sigui, les, diguéssim, ofertes que es feien electorals, mirades després, doncs pràcticament, no dic que eren iguals, però anàvem per camins molt similars. I això va ser una manera de pensar, ostres, aquí ens podem entendre, aquí hi ha punts de contacte i ens podem entendre. Després, òbviament, és una persona, el senyor Guillermo Gomis, que va deixar molt clar que ell vol treballar per la ciutat, al marge de qualsevol tipus d'acció ideològica que no ens portaria res a la ciutat de Calella. I, per tant, penso que una persona que mira la ciutat i deixa de banda l'altra cosa, doncs és una persona que pot ajudar moltíssim. Això seria. Després, bàsicament, home, també podíem parlar de l'actitud de l'anomenada taula de confiança. L'actitud de la taula de confiança és una actitud de bloqueig i és una actitud de dir fem oposició, costi el que costi i sigui el tema que sigui. En aquestes circumstàncies, difícilment...
Però ells també la volien, la presidència de GESVIA.
Sí, volien la presidència de GESVIA. El que passa és que no sé ben bé per què la volien. I m'explico, és a dir, no sé si volia la presidència per fer política de mobilitat o volia la presidència per fer política de bloqueig des de l'empresa pública. No ho sé, jo deixo el dubte aquí.
Què vol dir política de bloqueig?
Bé, no, doncs intentar...
Parlant de GESVIA.
Jo crec que des del punt de vista de la ciutat hi ha elements sensibles que es poden treballar des de Gesvia. I aquí te pots posar de cul clarament contra el govern. Si el govern pensa que ha d'haver-hi doncs, una zona, posem que això es parlarà tard o d'hora, una zona verda, i és, vulgui, i és que no, que vulguis fer una construcció de no sé què i ells diguin que no. Aquí ens podem, diguéssim, trobar amb conflictes. De totes maneres, també dic, vull dir una cosa perquè s'ha dit i no és cert. És a dir, quan diuen que ells volen la proporcionalitat del ple, què estan dient? Què estan dient? És que no ho entenc. Perquè és que, justament...
Home, però com a votants s'entenen més ells que no pas Ciutadans.
Bueno, tenim els regidors no? que tenim. I llavors el que fa... Gesvia...
Diguem-ne que representen moltes més persones de la ciutat.
Sí, però si sumem les persones que representa el PSC i Junts per Cat...
No, li parlo de Ciutadans.
Ah, Ciutadans. No, però Ciutadans... aviam, jo estava dient ara una altra cosa. Estava referint-me...
Perdoni.
No, jo estava referint-me bàsicament al fet de que ells plantegen, o van plantejar en el seu moment, que no s'estava, diguéssim, reproduint d'alguna manera les majories que hi ha en el ple. Però és que justament és el que fa aquest Consell d'Administració i l'altra Ràdio Calella. Estan simplement mimetitzant el ple. Llavors, ells pensaven que mimetitzar el ple vol dir que ells havien de ser presidents de Gesvia. Escolti, no. Mimetitzar el ple vol dir que el govern de la ciutat, que és el que porta l'alcaldia i, per tant, porta endavant els plens, doncs és el grup que hauria de, com a conjunt, és el grup que hauria de portar més Gesvia. És el que s'ha fet. Amb això no hi ha cap cosa estranya. És que hem simplement mimetitzat el que és el ple municipal de Calella en la... a l'empresa. Després, una altra història és que cada membre de Gesvia està a nivell personal dintre de Gesvia, o sigui, no està en representació teòrica de cap partit polític, ha d'actuar com a persona individual i ha d'intentar millorar tot allò que sigui millorable a la ciutat de Calella, i sota la seva responsabilitat, perquè tu estàs en un Consell d'Administració i tens una responsabilitat jurídica.
Per acabar amb el tema de Ciutadans, hi havia un pacte?
Un pant aquí.
Perquè Ciutadans agafés la vicepresidència de Gesvia?
No, va ser converses, no va ser cap pacte. És a dir, l'únic pacte que hi ha és el pacte entre Junts per Calella i el Partit dels Socialistes de Catalunya. Amb Ciutadans hem tingut converses, a veure, hem tingut tots converses, eh? O sigui, que això que quedi clar també. Perquè aquí sembla que aquí l'única conversa amb Ciutadans és el Partit dels Socialistes.
La setmana que ve, per cert, deixi'm dir que dimarts esperem a Guillermo Gomis i esperem ja, d'una vegada per totes, poder-li fer aquesta entrevista que hem posposat diverses vegades perquè ens respongui aquesta i altres preguntes.
Val, però vull dir que en principi és això, vull dir que s'entén que uns membres del ple i uns grups polítics del ple han de parlar amb tothom i a més, tal com està la situació del ple de Calella, tothom ha parlat amb el senyor Gomis. Uns ho amaguen. Tothom ha parlat, perquè és que a més és lògic, si tu vols aconseguir que en un ple surti una posició la teva, òbviament aquí has d'anar a intentar lligar els vots.
Els comuns diuen que les negociacions per fer la presidència de Gesvia no han sigut clares i transparents.
No sé què expliquin, en quin sentit.
Doncs diuen que desconeixen a hores d'ara quines són les polítiques d'aquesta nova executiva de Gesvia.
Bueno, això és molt fàcil, només que agafin els... són aquelles coses que es diuen perquè es volen dir, perquè és allò que deia, s'ha de fer oposició igualment, no? Però és molt fàcil que agafin el programa electoral del PSC i el programa electoral de Junts per Catalunya. Junts per Calella.
De
Ciutadans també, òbviament. És a dir, serà el vicepresident i llavors ja t'he dit que per afinitat dintre dels programes estem allà. Però vull dir, en principi, és que no hi ha cap misteri. Quin misteri hi ha? No hi ha cap. I nosaltres l'únic que farem serà treballar per mobilitat de Calella i intentar doncs, aconseguir que Calella, des del punt de vista d'aparcaments, millori. Aquí no hi ha cap secret. El que passa és que, clar, ja ho repeteixo, vull dir, si de tot has de fer un problema, doncs, òbviament, tot serà un problema, però no per nosaltres. Jo estic molt tranquil, sé el que vaig a fer, està dintre de les promes electorals, i a partir d'aquí encertarem més o encertarem menys, però farem política de ciutat.
Fàgim una diagnosi, senyor Torres, de la situació actual de l'aparcament a la ciutat, de la mobilitat.
Bé, l'aparcament de la ciutat, jo primer diria que Gesvia és una empresa d'èxit. Nosaltres a Calella tenim un problema, o tenim tres problemes, per dir-ho d'alguna manera. Primer, que tenim un territori molt petit, 1,9 quilòmetres quadrats, és un territori petitíssim. Tenim una densitat de població molt alta, altíssima, com seria pràcticament Barcelona. Tenim més de 9.000 persones per quilòmetre quadrat. I després tenim un turisme, tenim uns hotels, tenim un comerç molt actiu. Per tant, davant d'això, Calella necessita que hi hagi una regulació dels seus aparcaments, no? I que creï tots els aparcaments que pugui. I llavors, així va néixer una mica el GESVIA, i crec que ha fet molt bona feina, s'ha anat millorant. Nosaltres ara mateix, ja s'està fent, el que diré una mica ara, per la pregunta que em fas, és una cosa que ja s'està fent, l'únic que s'ha d'anar millorant. O sigui, nosaltres que hem intentat, i dic nosaltres ja, fins i tot del mandat anterior, amb l'Albert Torrent com a president i jo com a vicepresident de GESVIA, que vam intentar sobretot fer una cosa que jo quan era estudiant de magisteri a la Universitat de Girona, doncs ja se'n parlava i era com una novetat, i és que les ciutats han d'intentar tenir aparcaments dissuasoris, els extraradis, per tal que la gent no vagi amb el cotxe a dintre. Això és el que s'ha intentat, és a dir, nosaltres a la zona alta de la Riera hem creat unes 300, no te sabria dir exactament, unes 300...
Parla del pàrquing gratuït.
Efectivament, és un pàrquing gratuït de 300 places. Després tenim una altra sèrie d'aparcaments que són de llarga estada, que es diu, que amb un euro o amb dos euros i mig doncs fas 24 hores, com tenim a la zona de les Roques, l'Hospital 2, el Mercat 2... Vull dir que tota aquesta feina s'ha fet i s'ha fet bé, crec.
Bueno, s'ha d'intentar... Tanto que se li tacarà l'agenda, sí. Senyor Torres, que se'ns ha passat una miqueta a l'aigua.
A l'aigua, bueno. Sí, no passa res. Beneïda l'aigua,
Sí, tant.
Bueno, escolta, continuarem per aquí. Continuarem intentant que reforçar aquests aparcaments lliures. En aquells moments estem pensant en ampliar el que tenim a la Riera, a la part de dalt, anant cap a l'antiga escola Salicru. Estem intentant buscar una altra bossa gratuïta en una zona de la ciutat, a l'extraradi, la part de fora de la ciutat, i després intentarem també que una part d'aquest programa que nosaltres tenim escrit i que per tant serà una mica el programa també de GESVIA, del president de GESVIA, doncs es pugui fer realitat. Per exemple, haurem de parlar necessàriament de les zones verdes.
Ara en parlarem. L'ampliació del pàrquing que hi ha al capdamunt de la Riera. Aquesta ampliació,
sí.
com es tradueix?
Aquesta ampliació es traduirà...
Us demanaria, company, si algú em pogués entrar, sisplau, una miqueta una... És que tenim aquí la taula plena d'aigua. A veure si ens podeu entrar una miqueta per aixugar aquest mullader que...
I això ho faig normalment. En
no
política
passa res,
intento
no... Res. No passa res. Em
no
sap greu perquè se li
no
ha esborrat una miqueta l'agenda.
No serà el record d'aquest dia.
Sí, i tant.
Bueno, com que escric en pluma, de seguida...
molt bé.
D'això. Aviam, això de la zona alta de la Riera, nosaltres estem en converses i intentarem ampliar aquestes zones. I ara tenim uns 300 aparcaments, volem que arribi fins a 500.
I com ho faran, això? Adquiran altres terrenys? O...
Bueno, allò són terrenys llogats. Llavors, una possibilitat és continuar llogant la part del terreny que hi ha per allà, per intentar ampliar aquesta zona gratuïta d'aparcament. Això és una. Després tenim alguna altra zona que estem... encara no podem afirmar-ho, però que poder també aconseguirem.
Faci una mica d'espoiler, senyor Torres.
És que són coses que aviat...
La zona del Salicru, per exemple?
No, és que totes aquestes zones...
Ho dic perquè vostè ha dit Salicru.
No, he dit anant cap a l'escola Salicru, i hi ha una part molt propera. De fet, vam llogar mitja finca, per entendre'ns.
Sí.
Si podem llogar l'altra mitja, seria ideal per poder tenir més cotxes aparcats de manera gratuïta. Torno a repetir, perquè a veure, la feina de GESVIA no és només cobrar, és que la feina de GESVIA és trobar aparcaments estratègics gratuïts, també.
Em diu la zona del capdamunt de la Riera, alguna altra que estan explorant?
Bueno, nosaltres tenim un... Al final m'ho faràs dir, Jo no és que saps què passa.
No, jo... La nostra feina, senyor Torres, ja sap què és tirar...
No, és que a mi, això...
Gràcies, Jordi.
Nosaltres el que volíem era... El que volíem era intentar...
Aixugarem una miqueta al mullader, Estem
perquè...
en directe i, per tant, aquestes coses passen...
Com ja plourà molt aquesta tarda...
Diuen.
No cal...
Sí. Aviam, molt bé, gràcies.
Nosaltres, tenim un terreny com a propietat de l'Ajuntament. Aquest Ajuntament, malauradament, no té molt patrimoni seu, però aquest sí que és. A la zona del PPU, a la part de dalt...
Combines... A veure, situem la PPU perquè
la
gent ho entengui.
Sí, a la part de dalt, Citroën, per la part de dalt.
D'acord.
Llavors, aquí hi ha una zona que és un terreny municipal. Bueno, podem segurament mirar a veure si hi ha possibilitat de fer aparcaments allà.
On
allà
està aquest terreny municipal?
Està al carrer Coromines.
On estan les cases?
És al final de tot, de les cases. S'ha
d'avaluar. Aquelles cases ja aparquen gratuïtament, no? Allà al carrer?
Sí, allà no hi ha no, ni zones no azul, ni blava, perdó, ni res. No es paga. Ara, també és una zona que tenim bastant col·lapsada. Allò ens podria ajudar a que aquella zona quedi una mica més lliure.
I la gent que no entén que els aparcaments aquests siguin tan lluny, que siguin poc pràctics, però clar, és que la ciutat també és la que és, i els espais de la ciutat són els que són, clar, no? Només podem créixer amunt, no?
És que has respost tu. Ja has respost la pregunta que em feies. És que tenim
tot i que a mi també m'és incòmode,
sí,
eh?
Tenim la ciutat que tenim. Això és la primera cosa que penso que haurien de ser molt realistes, no? Perquè, a més, Calella és plana a la part de mar, però puja una mica i ja està, ja tenim aquí muntanya.
No, només podem créixer molt.
Ah, per tant, difícilment podem tenir la facilitat de poder tenir aparcaments lliures a tocar de la botiga que vaig a comprar, per exemple, o de casa meva. Això és molt, molt, molt difícil a Calella.
La política de Gesbia és anar eliminant també els aparcaments que hi ha al centre de la ciutat per fer els carrers més amables, més pietonals.
No, perquè això ja no és una feina de Gesbia. Aquesta feina que m'aplanteix és una feina, en tot cas, d'urbanisme, de territori i de govern. És a dir, el govern haurà de decidir en el seu moment si algun carrer que quan s'arrengi, es faci la remodelació del carrer, doncs has de treure els cotxes. Jo te diria, per exemple, i és una, ara t'ho dic i no podràs, almenys jo no voldria que es digués que el govern ha dit.
No, Josep
Torres diu, i diu, per exemple, carrer Sant Pere, que el carrer Sant Pere, doncs, a nivell de programes, tant JxCat, Calella, com nosaltres, el Partit dels Socialistes, teníem molt clar que és un carrer que li toca. Ja li toca.
De fet, els veïns s'han queixat alguna vegada aquí a la
tertúlia. Quan fem la remodelació del carrer Sant Pere, òbviament ens hem de pensar quin tipus de carrer hem de fer, que jo em fa la veritat que ja està clar, per totes les actuacions que s'han fet al centre de la ciutat, i si hi ha d'haver cotxes, no hi ha de cotxes aparcats. És un carrer molt estret.
I que passa molta canalla.
I que fa, i efectivament, és un carrer de pujada.
Carrer de sortida i de pujada de la canalla que va
Pia, perdó,
a la Pia i al Far.
Sí, efectivament,
no?
Efectivament. Llavors, per tant, jo fa l'efecte que hem de prendre... Aquestes decisions no les prens Gesbia, les ha de prendre algú.
Però no són un equip multidisciplinar, és a dir, no, aquestes decisions no les prenen en conjunt tots els agents afectats?
Jo crec que no entra dintre dels paràmetres del que ha de decidir Gesbia. Naturalment, jo com a president de Gesbia estic dintre de la Junta de Govern i és on es parlen aquestes coses, llavors jo ho trasllado, però bàsicament és una decisió de govern.
Ha parlat de les zones verdes. Ciutadans ho portaven al seu programa de partit
electoral,
el programa electoral, i la implantació de zones verdes, clar, ara què?
Bé, és que nosaltres també ho portàvem, per això que et deia abans de que les concomitants, diguéssim, les coses que portaven en comú, doncs ens han fet mirar cap a Ciutadans a l'hora d'oferir la vicepresidència. Nosaltres, en el nostre programa, deien que allà on no hi hagués pressió comercial o turística, doncs nosaltres voldríem tenir zona verda, voldríem començar fent una mena de prova pilota a veure com funciona això.
Posa'm un exemple de zona.
Bueno, per exemple, una zona que penso que no té aquesta virtualitat de dir és zona comercial rabiosa, ni és tampoc una zona hotelera, i que a més està rebent molta pressió per part de Pineda, és la zona d'Àngel Guimerà, tota aquella zona...
La que llinda amb el Poble Nou.
Clar, tota aquesta zona, per exemple, és una zona que haurem d'avaluar i haurem de valorar si allà es pot posar zona verda.
Me parla de la Riera, del Riera dels Frares.
Sí, tota la zona de Riera tirant cap a Calella, òbviament. No sé fins quin carrer, però tot això ho hem de valorar, efectivament.
Però això de les zones verdes no s'hauria de repartir perquè tothom tingui les mateixes possibilitats?
Sí,
no sempre els mateixos veïns, senyor Torres?
És que ara no hi ha cap.
No, però en aquest cas sí que seria una part.
Sí, però sempre, quan comences, sempre. És a dir, recordi que he dit prova pilot, mirem, a veure què passa amb aquest tipus de zones. No podem posar una zona verda tot Calella i a veure què passa. No, comencem per un trosset i és allò de la filera de cotxes mal aparcats que el guàrdia comença pel primer i el primer és el teu. Clar, per què no comences pel del mig? Però no, comences pel primer i vas continuant. M'entens? Vull dir que, clar, alguna gent podrà dir oh, a mi no m'han fet zona verda. Nosaltres ho mirem d'una altra manera. Nosaltres pensem en Calella. Calella...
Ja, però ja sap vostè que els ciutadans pensem també en la nostra butxaca.
Sí,
sí. I diuen, home, perquè uns paguen i altres no.
Sí.
Això és una reflexió que és natural del ciutadà, no?
Sí, efectivament, però això ja ho entenc. Això es pot entendre. El que passa és que quan tu governes has d'assumir que hi ha decisions que no agrada a tothom i que, per tant, o les fas o no les fas pensant en el bé comú, en la majoria. Si l'encertes o no, ho dirà el temps.
De quants aparcaments està parlant?
Parlant, depèn de com fem la zona aquesta, si és que la fem aquí, estem parlant d'entre 100 o 200, 200 places de zona verda. Que Déu-n'hi-do, perquè clar, fixa't que nosaltres a Calella tenim unes 1.670 places de zona blava. Si de cop i volta posessin 200, per exemple, estem parlant de gairebé més d'un 10% de les que són de zona blava.
I això econòmicament repercuteix molt a Gesbia?
A Gesbia, en principi, la zona verda s'ha de valorar si ha de ser absolutament gratuïta pels ciutadans de Calella o han de pagar alguna coseta. També hem de valorar que la zona verda es converteix automàticament per la gent de fora en zona blava. Per tant, la gent de fora que aparqui en aquestes zones haurà de pagar.
I més?
I
més que la zona blava? Com a Barcelona, per exemple, que si parques a zona verda és més car que aparcar
a zona blava? En principi, jo ara ho dic, però sense... És que tot això s'ha d'acabar de consensuar, s'ha d'acabar de posar sobre la taula. A mi m'agradaria molt poder-ho, abans d'anar al Consell d'Administració, posar-ho a en una taula oberta amb tots els grups que estem representats en Gesbia i que aportin les seves idees, i tot allò que es pugui recollir dels altres grups es recolliran. Però, per tant, vull dir que tot és una mica les beceroles. És intentar anar ajustant coses per veure si veiem la llum, que això moltes vegades és difícil.
Em deia d'una tarifa plana la possibilitat.
No, però això és una possibilitat. Vull dir que això és una cosa que nosaltres no tenim massa clar. Nosaltres, en principi, pensaríem més aviat en una zona verda gratuïta pels veïns de Calella, de tot Calella, i, encara que estigui en una zona, és una zona verda per tot Calella, perquè hi ha gent que aparca el cotxe bastant lluny d'allà on viu, i després que sigui zona blava per la gent de fora. Però també hi ha la possibilitat aquesta. No vull tancar la porta a res. Quan parlem entre tots, veurem on arribem.
S'emmirellen, per exemple, amb poblacions com Pineda?
Pineda és molt complicat d'emmirellar-se en Pineda. Jo sé que la gent ho fa, però l'altre dia li deia una senyora quan sortia d'un supermercat en el que vaig a comprar normalment, que m'ha preguntat, escolti, vostè és de l'Ajuntament? Bona pregunta, però sí. I llavors va sortir lo de Pineda, lo de zones verdes i demés. I dius, escolti, nosaltres anem en un 600 i la gent de Pineda va amb un autocar. No encabim a la mateixa gent, no podem encabir la mateixa gent que encabeix Pineda en el seu territori, no la podem encabir nosaltres en el nostre. Per tant, per nosaltres difícilment Pineda pot ser un mirall. Quin és el mirall de Calella? Altres poblacions que són similars a les nostres i que, a més, tenen zones blaves molt similars, amb preus molt similars. És que la zona blava de Calella no és massa diferent de les altres. Jo diria, per les informacions que tenim en poblacions similars a les nostres, que són zones blaves més barates que altres llocs.
Senyor Torres, zona blava. 7 euros a la setmana, 30 al mes, 90 cada 3 mesos. Això ho mouran, ho baixaran, ho pujaran, ho mantindran?
Ho tenim sobre la taula, també.
Jo ja, però diguem alguna cosa.
Bueno, jo vull recordar que diguéssim, targeta de resident, tenim uns 718. Uh-huh. 718 targetes de resident estan pagant en l'actualitat 7 euros, però venim de nou. O sigui, en el seu moment, aquesta targeta, aquest aparcament, era 9 euros a la setmana. Va rebaixar-se a 7. Llavors nosaltres el posem sobre la taula perquè també ho portàvem a sobre en el programa electoral. I per tant ho posem a sobre de la taula. I en quin sentit? Amb una rebaixa. Quina? No ho sé. Hem de valorar-ho, perquè fixa't que la majoria d'aquestes accions que estem parlant, les zones verdes, la rebaixa possible de les targetes de resident, tot això té un cost per, bueno, l'increment de lloguers per intentar que hi hagi més aparcaments lliures, tot això té un cost per Gesbia. Ara també diré una cosa, és que la funció de Gesbia no és fer diners. no és fer diners. És a dir, si nosaltres...
Però aquesta no és la percepció que té el ciutadà,
no, té la percepció, però no és aquesta.
Ho sap, està... no?
Sí,
li arriba,
no,
això, no?
Claríssimament, claríssimament. Aviam, nosaltres el que no volem posar en perill són els comptes de Gesbia. Però dit això, Gesbia no està per guanyar diners. Gesbia està per intentar distribuir aquests diners de manera que es faci el màxim servei per la mobilitat de la ciutat.
El tema pàrquing, Mercat 2, Aldi...
Sí.
Què?
Molt bé, no?
Com? No sé, li pregunto.
No sé, nosaltres, segons el que nosaltres pensem, tenim la mala sort de que l'hospital, perdó, que el Mercat 2, doncs, en poc temps desaparegui com a tal, perquè hi ha uns privats que l'han comprat i, per tant, construiran. Estem intentant parlar amb ells, a veure si aconseguim algun aparcament per allà.
I aquest aparcament, perdoni, senyor Torres, seria zona blava, també? Tarifa de zona blava?
Aquest aparcament s'ha de valorar, perquè quan tu fas aparcament soterrat, clar, no pot ser el mateix que tenir el cotxe al carrer, i segurament haurem de buscar una tarifa que, sense ser una tarifa excessiva, doncs sigui una mica superior, segurament, a la que està en el carrer. Jo diria que és obvi, que tothom ho entén, que quan vas a un pàrquing, estem acostumats a anar a pàrquings, tothom condueix, tothom va i aparca el seu cotxe. Quan vas a Barcelona, jo no he aparcat mai al carrer, sempre he aparcat dintre d'un pàrquing i veieu els preus. Jo crec que, com la funció de Gesbia no és aquesta de fer diners, com una empresa privada, haurem de valorar quin és el preu, però segurament haurà de ser una mica més alt que el del carrer.
I això també passarà amb Aldi o no? O és diferent?
Sí, Aldi és el mateix. Vull dir,
també?
Sí, jo crec que nosaltres haurem de valorar...
Per tant, quina... no serà preu de zona blava?
Jo, en aquest moment... I és una cosa que t'estic dient jo a preu, com a idea meva, crec que la valoració que hem de fer del nou aparcament que tindrem a l'Hospital 2, les característiques seran absolutament diferents d'estar al carrer o no estar al carrer, i per tant segurament haurà que incrementar una mica el preu.
I quan és una mica, senyor Torres?
No ho sé, perquè primer hem de veure...
Entenc que seran places de lloguer... fixes de lloguer, per qui les vulgui, o seran rotatives?
No, nosaltres volem fer un pàrquing de rotació, és que si no té sentit, nosaltres no, torno a repetir, que no fem negoci, no tindria sentit posar unes places perquè estigui la gent allà, encara que paguin el que paguin. Nosaltres el que volem és una zona de rotació, i la zona de rotació l'aconseguirem, aquesta vegada serà soterrada, per tant, segurament un preu diferent, però farà la funció que toca.
M'acompanya aquí el plató, m'acompanya de la redacció d'informatius Dolors Lleuri.
Hola,
amb una bateria de preguntes també al senyor Torres.
Molt bon dia, senyora Dolors.
Sí, li volia preguntar, fa un parell de setmanes doncs, ens van facilitar el programa de govern, que l'última vegada que va venir vostè aquí a Ràdio Calella ja li van preguntar per una mica quin seria, no?, l'itinerari que seguiria el govern en aquest mandat. Sí que en aquest programa queda explícit que vostès tenen la presidència de Gesbia i que seria doncs, la presidència qui determinaria qui en favor de qui, no? Hi hauria la vicepresidència. Però jo li m'agradaria preguntar-li si realment ha sigut una decisió seva, exclusivament seva, del PSC, o si prèviament a arribar a l'acord amb Ciutadans vostè ha fet consultes amb l'alcaldessa.
No, això ara no recordaria exactament com va anar, però està clar que va ser primer parlar amb la persona que vols que sigui el vicepresident, per tant, el Guillermo Gómez, primer amb ell, perquè és que si no, després imagina que diu que no té sentit, no? I després, naturalment, el que vaig fer és posar la proposta sobre de la taula de govern. Nosaltres, i això ho hem dit més d'una ocasió, no sé si la gent s'ho creu o no s'ho creu, formem un equip. El govern de Calella és un govern d'equip, i per tant, encara que una persona doncs, pugui tenir doncs, una idea, una iniciativa... I la vulgui posar en pràctica no vol dir que la posi en pràctica sense consultar els altres. Es posa sobre la taula, junta de govern, i a partir d'aquí les coses positives, les coses negatives, i es tira endavant o no es tira endavant. En aquest sentit, nosaltres vam posar sobre la taula el nomenament del senyor Gómez i després d'avaluar-ho vam considerar que era, bueno, era una oportunitat també per nosaltres el fet de tenir una persona doncs, a la que podem interlocutar de manera que de manera, diguéssim, més senzilla en el sentit que tenim programes molt similars. I això és tot.
Uh-huh. La pàgina web de l'Ajuntament és un mitjà d'informació per nosaltres, per aquesta redacció, i en les últimes hores doncs, hem pogut accedir a l'acte de la Junta de Govern del dia 2 d'octubre, que tinc aquí sobre, en què es dona resolució al recurs que van interposar Calella en Comú i també la CUP per la contractació de Sofian Larussi com a assessor extern de l'Ajuntament de Calella. La Junta de Govern local desestima aquest recurs perquè diu que no incorre en cap cas la llei de contractes del sector públic.
Efectivament, és que jo em fa la feina que no hauria de ser cap mena de, ni de secret ni de sorpresa per ningú. S'ha fet un contracte menor, segons marca la llei, i ja sé que vam tenir un ple una mica kafkià en el que dos grups diferents presenten una moció i un diu que és legal i l'altre diu que no és legal, però en tot cas, he de dir que de les dues persones que van explicar aquella moció, doncs el que estava encertat era el senyor Pons Domènech, que efectivament és un contracte legal.
Senyor Torres, ens pot explicar quina feina està fent el Sofian Larussi? Perquè també en l'últim ple, des de l'oposició, i tenint en compte que una de les funcions doncs, que pels quals se l'ha contractat és de millorar la relació entre els partits, deien alguns dels partits que encara no havien rebut cap tipus de trucada ni cap contacte, que no posaven en dubte, això sí, uh-huh. Val la pena recordar-ho, no posaven en dubte la seva professionalitat, però que sí que estem gairebé tombant el mes de novembre, el contracte és fins al mes de desembre i encara no havien rebut cap trucada ni cap contacte amb
ell. Sí, però això és tan fàcil com dir, aviam, la senyora Dolors, que està treballant a la ràdio, com sí? No la veig pel carrer amb el micro, doncs no està fent feina. I això no és veritat, perquè tu estàs aquí cada dia, fas la teva feina... Doncs
últimament,
això...
aquests últims dies, senyor Torres, sí. M'han vist molt al carrer amb el micròfon,
però
eh?
Però a vegades passa que hi arriba un temps, una temporada, doncs que estàs més dedicada a la part de dintre que a la part de fora, no passa absolutament res. Què està fent el senyor... Sofia Larussi, doncs
no sé,
està fent...
Pregunto,
sí,
què,
sí,
què
no,
fa?
Està fent la feina que li toca, i la feina que li toca és la que nosaltres li vam plantejar, i en aquest moment està coordinant, o sigui, la gran feina que ha tingut fins ara, ja fa més feina, però la feina que fa fins ara ha sigut coordinar totes les demandes dels grups polítics de l'oposició, que no vol dir anar a parlar amb ells necessàriament, però sí que és cert que totes aquelles mocions, totes aquelles demandes que es fan a partir d'instàncies, ell les està vehiculant, està recerca la informació, tota la informació que pugui trobar, per tant es desplaça a diferents tècnics per veure on està la informació que es demana i fa una contesta genèrica a aquestes demandes. Després, naturalment, passa per les mans de la persona, el regidor polític de Tor, perquè es faci una lectura, i finalment passa per les meves mans, que sóc jo que les signo pràcticament totes. Per tant, per ara, amb aquesta feina està entretingut, i cercar, que és una altra de les funcions que fa, és cercar informació pels regidors.
Mm-hmm. Ja que parlava de plens, en l'última sessió en la que es va portar a aprovació, sessió extraordinària, es va convocar amb caràcter d'urgència, es va portar una moció doncs, de Junts per Calella, Esquerra i la CUP en resposta a la sentència del judici del procés, vostès es van aixecar abans mm-hmm. de votar, va ser, diguéssim... una de les imatges d'aquella sessió. No l'hem sentit a parlar després. Per què van decidir no votar, no pronunciar-se?
Primer hem de dir que primer vam anar al ple, ens vam explicar, perquè és que si no diem això, estem deixant una part important del que nosaltres...
Les vam recollir, les seves explicacions.
Nosaltres ens vam explicar.
Però per què no es van voler pronunciar?
I una vegada explicar, nosaltres era un document que no podíem votar de cap de les maneres. No podíem votar, és un document que des del primer paràgraf fins a l'últim, doncs clar, és simplement reivindicar l'acció política actual de la gent que creu que vol la independència. Per tant, nosaltres aquesta moció no la podíem votar. Després ens passa, també...
Sí que l'han votat el PSC en altres ajuntaments,
sí, però nosaltres,
és el mateix articulat.
Però nosaltres tenim...
El pacte amb Junts els sí. condiciona a vostès a pronunciar-se obertament sobre
no,
aquestes
qüestions? No, és que nosaltres ja, nosaltres ja ens vam pronunciar. L'únic que passa és que nosaltres com a grup polític tenim autonomia dintre de la localitat per acabar decidint el que nosaltres pensem que hem de decidir. Avaluant la situació de Calella, tota la situació de Calella, situació política, avaluant l'opció d'altres grups polítics, tenint en compte que nosaltres no som antiindependentistes, no som independentistes, però no som antiindependentistes. Per tant, no volíem tampoc que es fes aquesta lectura. No volíem que es fes la lectura de que nosaltres estàvem a favor de la independència i no volíem fer la lectura que nosaltres érem antiindependentistes, perquè no ho som, repeteixo, som no independentistes, som catalanistes i federalistes. I llavors, com això no ho podíem expressar, doncs van decidir marxar.
Una última pregunta i molt breu. La setmana que ve hi ha un ple, també, per portar la modificació de les ordenances fiscals. Això vol dir que hi haurà algun tipus de canvi si s'aprova aquesta modificació i els pressupostos. En quant a impostos i taxes, no sé si què ens en pot avançar.
Bueno, en aquest moment no puc avançar res, perquè a més és un tema que jo directament no el porto. El porta el company que està fent el tema de recursos interns i demés. Per tant, no te puc avançar res, o sigui, no és un tema. Si me parles de policia, te diré cosetes, però de taxes...
Ara no ens dona temps, no. Perquè policia també seria un altre tema, Sònia?
No, ja sabeu que jo m'encanta venir a la ràdio.
Sí. Com tenim el tema de la policia, per cert, més calmat?
Jo crec que sí, jo crec que després de l'estiu doncs va haver-hi un tomb i les coses estan dintre del que podríem anomenar la normalitat, que és el desitjable, no?
Molt bé, Dolors.
Gràcies.
Alguna cosa més, senyor Torres?
No, que vosaltres vulgueu.
Un minutet.
No, jo fa l'efecte que l'únic que poder és reiterar el que sempre he dit. És a dir, jo fa l'efecte de dir, què vols fer? O què vols dir? Doncs l'únic que vull dir és que nosaltres, el PSC, el Partit dels Socialistes de Calella, els dos regidors que estem a l'Ajuntament, més la gent de l'agrupació i particularment l'executiva del PSC, doncs estem treballant sempre i estem pensant en Calella i continuarem fent aquesta feina perquè ens encanta. I a més considerem que, i això ho va dir un company nostre a les eleccions, va parlar de l'efecte Calella. I amb això hi crec molt. O sigui, que nosaltres estem al govern de la ciutat, en Junts per Calella, amb alguna contradicció, perquè sempre n'hi ha alguna, crec que és un valor que hem d'explotar.
Entenc,
i hem d'explotar a nivell de país.
Entenc, doncs, que aquest pacte no perilla, com deia Casado
aquest
matí que ho demanava Pedro Sánchez,
no,
que es trenquessin els pactes del PSC.
Jo, per la meva banda, jo crec que, t'ho diré d'una altra manera, l'alcaldessa ha tingut moltes pressions, moltes. En alguns moments, deixa'm dir una tonteria, brutals. Una tonteria en el sentit que sona molt vulgar, però i hem mantingut el pacte, perquè sap la feina que hem fet, sap l'acord d'equip que tenim, i on fa la feina que això tampoc ho ha de trencar el Pedro Sánchez ni ningú.
Se'ns fan molt curtetes les entrevistes. Ja veu que ara podríem seguir amb moltes altres qüestions que esperem poder tractar en futures ocasions
aquí
a la ciutat.
Ja torno a repetir que a mi m'encanta venir a estar amb vosaltres.
Molt bé, Josep Torres, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fem una pausa al Notícies i fem tertúlia sobre, segurament damunt la taula, aquesta entrevista que hem fet avui a Josep Torres. Fins ara.
Ràdio Calella.
Ante ese increíble, descomunal, inigualable y sabroso solomillo de Kobe de 300 gramos, tu boca no tiembla, ¿no? Dice...
Pues sí que está en su punto, oye.
Ven a Vitaldent y consigue un 20% de descuento en implantología de alta gama con corona de circonio monolítico.
A Vitaldent estem compromesos amb la teva salut bucodental i amb la de la teva família. Vitaldent, carrer Sant Jaume 383, Calella, entre els carrers Amadeu i de la Indústria. Telèfon 93 766 45...
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilart. Aquest matí el president Quim Torra ha replicat la carta del cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, lamentant que no li hagi agafat el telèfon en tot el cap de setmana, però l'ha insistit a tenir una reunió avui mateix, aprofitant que Sánchez és a Barcelona i obrir un diàleg sense condicions. Mentrestant, Esquerra i Junts per Catalunya han abandonat una comissió de l'Ajuntament de Barcelona i reclamen a l'alcaldessa Ada Colau decisions després de la sentència. Els partits li retreuen haver suspès el ple extraordinari i constaten la manca de voluntat al govern de Barcelona. Aquest matí també al voltant d'un centenar de persones s'han concentrat davant de la Ciutat de la Justícia, convocats pels CDRs, i els manifestants volen expressar el seu suport a les persones detingudes durant els aldarulls de la setmana passada i demanar-ne la seva llibertat. Més qüestions. Fins a 41 agents socials d'Amposta, entre els representants institucionals, representants d'entitats socials en presència a la ciutat, conformen el nou Consell Municipal dels Serveis Socials de la ciutat, de la capital del Montsià, que es va constituir a finals de setembre en una reunió al Saló de Plens de l'Ajuntament. Ampliem aquesta informació des d'Amposta Ràdio. Manel Ramon.
Es tracta d'un òrgan col·legiat de participació en matèria de serveis socials i es reunirà un mínim de 2 vegades a l'any. Susana Sancho, regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament d'Amposta, ens feia 5 cèntims de l'objectiu d'aquesta entitat.
D'aquesta manera, tots els actors que participen en la millora, no?, de la situació dels ciutadans i les ciutadanes, estem reunits en un Consell Municipal que se reunirà un mínim de 2 cops a l'any, i d'este Consell Municipal han de sortir unes comissions de treball, doncs en pobresa energètica, en tema d'habitatge, en tema d'infància, per anar treballant, o sigui, per tenir una eina i dissenyar millor les polítiques d'actuació en cada àmbit.
Segons la regidora, es tracta d'un espai de participació comunitària per a l'assessorament i la consulta en matèria de serveis socials, que ha de permetre detectar les necessitats que hi ha en posta i poder dissenyar programes que donin resposta a aquestes necessitats.
Gràcies, Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio. Anem ara, doncs, a parlar d'un altre tema, i és que hi ha certa preocupació per l'estat d'una trentena de cavalls a Sant Òliba. La propietària va arribar amb els animals de l'entorn de Barcelona i es va instal·lar en una antiga hípica, però no té el permís per la llicència de l'activitat. Anem, doncs, a conèixer més detalls d'aquesta informació cap al Baix Penedès. Des de Domenys Ràdio, Lourdes Meronyo, bon dia, què ens en pots explicar?
Bon dia. Els cavalls presenten una gran primesa. Fins i tot les instal·lacions manquen de la neteja que s'exigiria per atendre els animals en les perfectes condicions que requeririen. El passat estiu, l'Ajuntament de Sant Oliva va rebre l'avís dels Mossos d'Esquadra que en aquesta antiga hípica del municipi, que va cessar la seva activitat fa anys, tornava a haver-hi gran quantitat de cavalls. Són més d'una trentena. Des d'un primer moment, Mossos d'Esquadra, agents rurals i Ajuntament de Sant Oliva realitzen un control setmanal dels animals. De les analítiques es desprèn que els animals estan en bones condicions higièniques i sanitàries, malgrat la primesa que presenten, com assenyala el regidor Jordi Rissa, que acudeix a les instal·lacions setmanalment. El regidor explica que per les analítiques es desprèn que els animals no estan en perill, però tampoc en les millors condicions. Cada setmana es fa un seguiment del seu estat en l'àmbit veterinari i si tenen alimentació.
Gràcies, Lourdes. Des de Domenys Ràdio i a aquesta hora també hem conegut que s'han posat en llibertat 2 dels detinguts aquest diumenge a Soses, al Segrià, acusats de portar material per provocar sabotatges i talls de carretera. Els advocats van declarar aquest diumenge a la comissaria dels Mossos i s'hauran de presentar davant del jutge. Recordem que són gairebé una trentena els detinguts aquesta setmana passada que a hores d'ara resten a la presó. De moment això és tot per ara. Ens actualitzem properament.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella. Calella.cat.
I 4 minuts, obrim aquest espai de diàleg que dediquem cada dia a la ciutat a, doncs això, a debatre qüestions que afecten els ciutadans. Tenim el Manolo García. Bon dia, Manolo.
Bon dia.
Benvingut al Xavier Nogués. Hola, Xavier.
Hola, bon dia.
Molt bon dia al Josep Besar.
Bon dia,
alcalde. Bon i dia. Bon dia, Lluís Mates.
Bon dia a tothom.
Heu seguit l'entrevista que hem fet al president de GESVIA, Josep Torres, i portaveu del PSC?
Jo sí, jo algo he escuchado, sí.
¿Y quieres decir algo?
Bueno, es que casi mejor no diré demasiado.
Vaya.
Porque no, es que claro, es que, a ver, hay manifestaciones que suelen ser, que se utiliza mucho, a veces sobre todo en política, que es el insulto a la inteligencia, ¿no? Creo que hay dos cosas que ha dicho que sí que me gustaría y que cada uno lo interprete como quiera, ¿eh? No puede decir que la situación de las zonas bravas en Calella funcionan como cualquier otra ciudad. Eso es completamente mentira y falso. Y la segunda afirmación
Pero,
que ha hecho...
Perdona, sí, Manuel, sí. ¿Qué vols
ver,
dir amb
quiero,
això?
Quiero decir que, vamos a ver, Calella, el funcionamiento, evidentemente, en todas las zonas azules, verdes, de aquí, de Alicante, de Bilbao, funciona igual. Lo único que ocurre, la diferencia está, y por eso no puede comparar Calella con otras ciudades, es el coste económico de 360 euros al año, por lo cual significa que ni toda la ciudad de Cataluña suman en los 360 años, o sea, 360 euros al residente por aparcar en zona.
Eso le han preguntado.
¿Vale? Sí. Hay zonas verdes, hay muchas salidas. Y he estado escuchando y ha dicho muchas cosas y cuando ha hecho referencia a Pineda que no es cierto, ¿vale? Però és un
no,
tema...
No, jo li he preguntat si s'emmirallaven amb el tema de les zones verdes, com que Ciutadans ho portaven al seu programa de govern i ells també, doncs si a l'hora d'aplicar aquest model a Calella, que sembla que s'aplicarà en algunes zones, s'emmirallaven en Pineda.
A ver, lo de el Ciudadanos sí que es cierto que nosotros mantuvimos una reunión con Ciudadanos antes de las elecciones y ellos, la propuesta que hicimos como entidad social, como asociación de vecinos, ellos estaban de acuerdo en hacer, porque lo único que hemos pedido es hacer simplemente un estudio de ver las posibilidades de generar zonas verdes donde corresponda y las plazas que se pueda, ¿vale? Porque ya sabemos que es difícil acaparar todos los 3.000 y pico de vehículos que puedan haber o lo que sea, ¿no? Esto es difícil, pero esto es base de una comisión y tener la voluntad de hacerlo. En ningún momento, nunca el Partido Socialista ni ningún otro grupo ha manifestado el tema de revisar, ¿vale?, las zonas azules, pero lo de zona verde no lo he oído. Y después sí que me ha llamado mucho la atención el otro detalle, que me parece que no es muy correcto, que diga que no quiere poner en cuestión el funcionamiento actual de las zonas azules, porque no puede poner en riesgo la gestión económica de Gesvia. Me parece que esto es lo que yo he entendido, si no lo he entendido pues pido disculpas.
No, ella ha dit que Gesvia, que és una empresa que els ciutadans tenen la sensació que és una empresa recaptatòria i en el que no, fa no, ciutadans no. Doncs és revertir els seus ingressos a la ciutat.
Sí, sí, però
no?
Que vamos a ver, es que tú puedes tener la opinión personal que tú quieras, las empresas subsidiarias, estos montajes que se utiliza en todos los ayuntamientos y está dentro de la ley, ¿no? Es simplemente porque les permite unos ingresos, ¿vale?, que no están contabilizados dentro del capítulo 1 y 2 de gestión municipal y le permite tener ahí hacer una gestión entre público-privado, entre privado y público a través de tercero. Pero esto ya es un modelo de gestión que todo el mundo lo hace, ¿no? Pero decir eso me ha parecido un poco fuerte. Pero yo más que nada, y ya tampoco quiero entrar mucho en esto, porque a mí me gustaría que este debate, igual que él ha estado aquí solo y explica las cosas, y nadie le sí que me gustaría contrarrestar todo lo que él dice, porque lo de las zonas azules en Calella es un debate intenso.
A veure,
bé, sí, no, senzillament que el tema de la zona blava a Calella fa 30 anys que funciona ja.
No sé, l'alcalde Basar ens ho... Podem fer memòria, alcalde?
És de l'època d'en Joaquim Rei.
Sí?
30 anys, o s'hi acosta, no?
Sí.
Llavors, què passa? Que va néixer en un moment amb unes necessitats i amb una capacitat de trànsit al poble i van passant els anys i no s'ha revisat. L'únic que revisa és la tarifa. I llavors el que es fa és es van incorporant cada cop més zones de color blau. Es puja la tarifa i augmenten les zones, no? Bàsicament. Llavors, que sí, que ja fa temps, possiblement fa 5 o 10 anys que ja hagués tingut de fer una revisió del model.
Ell ha dit que s'ha fet una revisió perquè de 9 euros a la setmana ha dit estem a 7.
Bueno, sí.
Ha dit,
són 30 quasi al mes per 12.
No, són 30.
Bueno, 30 per 12
si
que algú m'haga la compta.
S'hauran d'anar fent les revisions que convinguin cada moment i d'acord a les necessitats de cada moment, no? Però que al final el que s'ha de fer és afavorir el transport públic i afavorir que la gent no utilitzi el cotxe.
7 euros a la setmana, 30 al mes, 90 cada 3 mesos, alcalde.
Sí, això del transport públic sí que voldria incidir, perquè això sí que es va fer durant el meu mandat. El transport públic a Calella, entès com a transport públic, evidentment, autobús, no podem pensar en altra cosa, és caríssim, és una animalada. Si ho ha d'assumir l'Ajuntament, és impossible. Per això després es va obrir a altres municipis per intentar rebaixar els costos i obrir unes línies d'autobús que pogués passar per diferents municipis. Perquè és que si no, de veritat, no es pot aguantar. Però per altra banda... Hi ha un altre problema afegit que hem anat descobrint amb el pas dels anys i amb l'aplicació del transport públic que tenim de l'autobús, no? I és que per als carrers que tenim a Calella, etc., i per als temps, útil no ho és, ben bé. La gent ho agafa perquè al final, si no hi ha res més, ho agafes, no? Però per anar des del carrer Balmes a l'Hospital de Calella gairebé 20 minuts i vas a peu i arribes abans.
Sí, aquest però és el millor, problema.
Però estic
passa,
d'acord, eh? Caldria sí, pensar en un sistema.
Que el millor que calen són noves fórmules, com algun partit ja ha proposat a les municipals a fer un tipus de bicing, inclús a nivell comarcal, que això crec que la CUP deia alguna
cosa. I a més, aquí es havia parlat en el seu moment, jo recordo l'últim any de mandat, el 2007, de fer una cosa entre Calella i Pineda, a nivell de bicing.
Xavier, avui que tenim el Xavier aquí. Això del bicing, no?
Sí, bueno, començant
això es, per... Es porta molt a ciutats, però no sé si es porta tant a poble, no? Ciutat, la gent ja està molt, molt, molt habituada, no, al bicing?
Per la forma que tenim de poble i tot el que és a l'Alt Maresme ens aniria de conya. Jo crec que cada poble té la seva idiosincràsia i si ets un poble de muntanya doncs no ho podràs fer, però si ets un poble de l'Alt Maresme... Doncs,
que és tot a peu pla, no?
És tot pla, és tot pla i no només el bicing, el patinet o qualsevol mitjà de transport que es pugui mancomunar amb una construcció ben feta entre tots els pobles que hi vulguin participar.
Una de les coses bones que tenia, que vam valorar en el seu moment, era que, clar, a part d'aquest pla al terreny, no? I és que tenim un espai on podrien circular amb certa seguretat, que és tota la façana marítima. Allà ens permet fer uns circuits perfectes, meravellosos, plans absolutament, amb la qual cosa no costaria gaire que molta gent pogués agafar-ho i pogués circular sense problemes. No? Vull dir que es van valorar aquests elements, el que passa que estem allà mateix, estic parlant del 2007, en aquell moment els costos eren alts, ara probablement hagin variat i seria bo tornar a reflexionar, i a més ara tenim bicicletes elèctriques, amb la qual cosa aquells moments no hi eren. Ara tenim,
bueno, ara tenim una miqueta de tot, bicis elèctriques, bueno, patinets elèctrics que també van per on volen, això també alguna hora algú haurà de regular-ho. Clar, tot
és una
això.
Manera, és una manera d'ordenar-ho, o sigui, donar-li una legalitat i donar-li un espai perquè puguin circular per allà, o sigui, el transport existeix però no hi ha un espai on estigui regulat fer servir aquests mitjans de transport. Jo volia respondre't a la pregunta que havies fet de si havíem escoltat l'entrevista a Josep Torres. No l'he escoltat, però m'agradaria escoltar-la i m'agradaria venir aquí un dia.
La podrà recuperar després, que tenim després penjat el programa.
Ho faré segur, però... ho faig sempre. I també la de, i també la de Marc Buch, que va venir també com a
president
de Ràdio Calella Televisió, que també aquesta sí que me l'he escoltat
i
també ens encantaria parlar-ne d'això.
Oh, i tant, doncs digues, què vols dir, Xavier?
Bueno, no,
posa damunt de la taula.
És que a mi m'agradaria, no venia avui preparat per això, jo si vols et faig quatre idees, que és parlar, ell ha comentat que després del Consell havien parlat sobre la direcció que havia de portar Ràdio Calella Televisió, no és cert, es va parlar simplement de l'encàrrec que ens havia fet la Junta.
Tu estàs al Consell
General
d'Administració.
Sí. Només vam acceptar els càrrecs, ens van llegir la legalitat i un cop acabat ens van passar l'encàrrec de la Junta General i el vam assumir aquest càrrec. En cap moment hem parlat de la direcció, que no se m'ha demanat. Es farà, ara s'està treballant amb el reglament per adaptar-lo
per
a la llei
de la plaça de director, no?
Primer, per adaptar el reglament de funcionament de Ràdio Calella Televisió a la nova llei d'audiovisual de Catalunya, i després és el següent encàrrec, que és convocar un consell d'experts perquè puguin redactar unes bases per la plaça de director, directora.
Jo el que he escoltat al començament de l'entrevista...
Ara tornem a Torres.
El senyor Torres, sí. Que estava parlant sobre els fets que han passat a Catalunya i sobre el fet de que el PP estigui amenaçant amb un cordó sanitari en els ajuntaments.
Bueno, Casado demanava aquest matí doncs, el trencament de pactes de PSC amb grups que estan per la independència o pel dret a decidir, o etcètera, etcètera.
A veure si ho farà.
Clar, en el cas de Calella li hem preguntat, òbviament, no?
I ell ha explicat que de bona fe que li semblava que d'aquest tipus de pacte justament s'entreia pues, com un model més transversal, més de convivència, menys de màxims, no? Però, esclar, jo l'acompanyo en el sentiment i en la bona fe, però jo vaig veure fa uns anys que el socialista que tenia millor full de serveis a tot Catalunya, que era en Pasqual Maragall, quan l'espanyolisme socialista li va interessar, en 3 segons se'l van carregar. O sigui que realment si s'ha de fer un pacte, encara que sigui per extensió PP-PSOE, Catalunya serà la moneda de canvi.
Tornant al tema de Gesbia, Esquerra, Comuns, la CUP van aixecar la veu davant la presidència de Pepe Torres, en el sentit de que deien que la direcció de Gesvia queda a mans del 155. Vicepresident, en aquest cas Guillermo Gomis, de Ciutadans, i el president, doncs, el Josep Torres.
Des de la meva
perspectiva, li hem preguntat sobre això també.
Des de la meva perspectiva, això és el de menys. Aquí el que hi ha és què volen fer amb Gesvia, no? Quines
bueno, però també està bé saber si hi ha hagut alguns pactes. Ell ha admès un pacte de govern, en aquest cas hi havia un pacte amb Junts per al tema de la presidència, però li hem preguntat si hi havia pacte també amb Ciutadans i ens ha dit que no.
Bueno, que canti missa aquest senyor. És a dir, hi ha un pacte claríssim i formal, que és entre Junts per Calella i PSC.
Ell ho ha dit.
Això està claríssim. Sí. Hi ha un pacte que no és formal, però que existeix a la pràctica, de facto, que és amb Ciutadans, i ja està. Vull dir, podem anar cantant.
El pacte qui el té? El PSC?
PSC o la senyora Candini.
Jo crec el govern, jo crec.
Jo crec, exacte,
crec
que
el govern, és
un pacte de govern. Però ell ho ha negat.
És la connivència.
Ho ha negat, però tu quan vas a tots els plens, que en aquesta taula m'imagino que tothom els veu i tothom veu les votacions, i vosaltres també a Ràdio Calella Televisió, i quan veieu que el govern necessita una abstenció, Ciutadans li dona. Quan el govern necessita que voti en contra, el govern li dona.
Hi ha una cosa que us demano que ho feu, als plens. Quan ve l'hora de la votació, mireu què fa la senyora Candini amb els Ciutadans. El mira. Se'l mira contínuament. I la mirada no és de carinyo.
No.
Vull dir, li està dient, o votes això que hem acordat, o aquí hi haurà un problema.
Clar, nosaltres quan entrem a un ple, hi ha un previ.
Sònia, fixa-t'hi amb els plens, què passa cada vegada que hi ha votació, com el Candini, miren el de Ciutadans. Ha, potser no ho miraran.
Però què estàs insinuant? Però què insinues, Basart?
Hi ha un acord.
Que hi ha un acord.
Clar, és un regidor...
La gent el veu passejar molt per l'Ajuntament en aquest senyor i tancar-se molt en el despatx del govern. Nosaltres no ens
regidor,
passa això, no ens criden, nosaltres per parlar.
És un regidor de govern a l'ombra. Llavors, ara que ha sortit el pacte de govern, perquè no havia sortit fins ara, també podríem comentar una mica, i llavors jo me l'he llegit molt per sobre. Jo diria que és un pacte de govern en minoria i que, per lo que diu, hagués pogut signar pràcticament tot el ple municipal. I realment és un pacte fluix per lo que no diu, perquè pràcticament no parla ni de feminisme, ni de medi ambient, ni de tot lo que d'animalisme, de tot lo que és la ideologia progressista que ha sortit últimament, pues aquest pacte si s'hagués fet fa 20 anys, s'hagués fet exactament igual com ara. No sé què pensen els altres grups.
Jo, mira, sobre que no porta res sobre feminisme o et diria que, per exemple, el 8M, quan es va fer la manifestació aquí a Calella, la senyora Candini va fer un càtering a la fàbrica Llobet on hi havia dones treballant. És a dir, no té gaire sentit apostar pel feminisme a un 8M i que tu estiguis allà contractant a dones perquè vinguin a servir el menjar. Sobre feminisme, em deies...
Medi ambient i economia social.
Sí, tercer economia sector, social economia i solidària, social. I també havies dit animalisme. Animalisme, sí. El propi Josep Torres l'altre dia es va autodefinir a ell com l'enemic dels animals. Sí. O sigui, clar, és que és normal que no pots... Està claríssim
però
la política que portaran.
Però això està textualment o estava entrecomillat?
No, estava...
Ho va dir ell.
Passaré a la història com l'enemic dels animals.
Bueno, jo crec que això ve del debat electoral.
S'ha de contextualitzar.
Però jo crec que això ve del debat electoral quan ell va dir que tothom vol la platja de gossos però ningú
no
davant
davant
de quina casa la posem, no?
Sí.
Jo crec que venia potser una miqueta d'això.
Sí,
no?
Per mi
són aquelles frases que se les podia evitar.
Sí, tant, sempre.
Es poden dir les coses d'una altra manera i no passa res.
Sempre. No? I Ciutadans, dir que també ho dèieu, és que porta les zones verdes al seu programa. Ciutadans també porta la platja de gossos al seu programa, sí. I no ha demanat ni votar per punts aquella votació, o sigui, aquella moció que va presentar la CUP junt amb Esquerra Republicana i Calella en Comú. No, nosaltres sí que ho havíem demanat just al ple anterior, votar per punts una moció perquè sí que ens agraden algunes coses de les que han proposat, però unes altres no. Llavors votes per punts i ja està. Ciutadans no va fer aquest exercici. Ciutadans es va limitar a dir, ara sí textualment, d'en Gomis, en el punto 1 estamos de acuerdo, en el punto 2 no estamos de acuerdo, en el punto 3 estamos de acuerdo y así sucesivamente. Això és una argumentació en un ple. O sigui, aquest home es va llegir la moció que va presentar tres grups polítics que sumen la majoria de vots d'aquest poble, que són els d'esquerra.
Per què no entreu una moció només amb la platja de gossos, sabien què diu?
Doncs mira, em sap greu que m'ho preguntis aquí, perquè realment ja ho vam fer amb la moció de l'escletxa salarial, que vam mirar de fer l'estratègia de treure el punt que incomodava el govern, i al final s'ha aprovat aquesta moció per unanimitat, i realment és que ho portàvem com a estratègia pel proper ple, ara ja ho saben, i suposo que es prepararan molt bé l'argumentació, però ens és igual, és, venim
aquí a
comunicar.
És a dir, que ens confirmes
sí,
que
l'entrem segur.
Entreu una moció per una futura platja d'agostos.
Amb un sol punt, que és un sol punt, que és el de l'estudi de la implementació d'una platja de gossos, i clar, comptem amb el vot d'en Gomis, perquè en Gomis
clar,
ho porten
perquè
al seu programa.
En el seu programa, no?
Ho porten al seu programa,
si per tant, no, comptem amb el seu vot. Serà interessant saber què passa d'aquesta decisió,
sí,
no?
Sí, serà interessant.
Clar, a priori teniu les de guanyar, no?
Clar, si mires sobre paper, sí.
Perquè Esquerra i Comuns també hi estan d'acord.
Esquerra i Comuns hi estan d'acord, la CUP, evidentment, la impulsa i en Gomis ho porta en el seu programa.
Així però que... això ho proposeu com una prova de força? Pregunto, Xavier?
Ho proposem realment com un simple...
Per veure com reacciona el regidor Gomis?
Ho presentem, et diria... No, ho presentem amb dues intencions. Mira, ho presentem perquè creiem que és necessari, un... que és el màxim, igual que l'escletxa salarial, eliminar el que us molesta i intentar fer política aquí, i dos, ho fem amb tota la intenció estratègica de que Ciutadans es mulli, de que Ciutadans compleixi el seu programa de... electoral, o digui que no el compleix perquè ara
crec,
té uns socis que no li accepten
que una,
això.
Una bona estratègia seria agafar el programa de Ciutadans i anar-ho aportant amb mocions en el ple, a veure què passa.
A veure.
Sí, és que no, jo... dir perquè també hi ha alguna referència en el seu programa, en temes de benestar, de dependència i coses d'aquestes. Jo és que ho faria tranquil·lament, agafaria el seu programa i diria, mira, a veure, què demanen tot això? Doncs vinga, potser fem mocions i a veure què diuen. I potser t'hi diu alguna sorpresa.
No, l'oposició té l'oportunitat de presentar projectes perquè és una legislatura per fer-ho.
De totes maneres, jo com que sóc ja una mica gat vell i m'he estat escaldat més d'una vegada, ja vaig estar 4 anys a l'oposició, no sé si algú se'n recorda. I recordo molt bé que fèiem això, fèiem aquest que agafàvem el programa de Convergència en aquella època i ho portàvem com a moció i ens ho tombaven. És a dir, tombaven el seu mateix programa. Vull dir que, tampoc espero que hagi canviat massa aquestes coses, però estaria bé tocar els nassos una miqueta des d'aquest punt de vista. Dir, bueno, aquest és el vostre programa, vosaltres no dieu res de fer-ho, però mira, us ho proposem nosaltres que ho fem, no? I a veure com responen. I el més bo del cas és que sempre tenien justificacions, no arguments, justificacions per tombar-ho. És que jo al·lucinava. I recordo d'un dels primers 4 anys aquells que ens van aprovar una cosa, que era fer un concurs literari. I van dir, ostres, mira, ens han aprovat això, fantàstic, ara farem alguna cosa cultural a Calella, perquè en aquella època amb en Parella no n'hi havia gaire. I no van fer-ho mai. Argument, no hi ha diners. És a dir, no ho posaven al pressupost, com que ells aprovaven, perquè tenien majoria al pressupost, no hi havia mai una partida per fer això, ja està. I aquí es va acabar. És a dir, que no penseu pas que encara que s'aprovi, igualment es farà alguna cosa, perquè realment una cosa és que t'ho aprovi, l'altra cosa és que després ho facin. I hi ha moltes maneres de justificar el no fer-ho, eh? La inacció és molt potent.
Per això nosaltres a les nostres mocions, si us hi fixeu, des de fa 2 plens, o sigui 4 mesos aproximadament, nosaltres introduïm al final un punt que no s'introduïa abans, que és que qualsevol acció feta en aquest sentit, en aquests acords presos en el ple, es comuniquin per escrit a tots els grups municipals. Això no existia, no ho havíem fet fins ara, nosaltres ho fem perquè creiem que una moció... és això, és paper moll, que te la voten i després, i després ja ho faré si vull, i si no ho vull no ho faré. Nosaltres portem un control, el seguirem portant i demanem que primer hi ha un, crec que és el penúltim punt, que és que s'elevi a tots els a totes les associacions, entitats, col·lectius que estiguin interessats en aquell tema, que s'elevi a ells, que tingui coneixement de que això és un acord de govern i després que qualsevol acció que es faci també es comuniqui per escrit a
sí,
tothom.
Però al final penso, Xavier, que és un tema pressupostari, sobretot si és una acció que requereix diners. Si no hi ha a la partida en el pressupost, tenen la justificació per no fer-ho tranquil·lament. És com això de la platja dels gossos, això costa 4 calés, això és evident, no? Vull dir, bueno, si 4 o 8, però costa diners. Però si no posen la partida, no ho faran.
També hem parlat de les zones verdes. Ciutadans apostava per zona verda, PSC. També sembla que hi haurà una futura bossa d'aparcaments a tocar del Rierany dels Frares. Bueno, 100 i pico d'aparcaments en zona verda.
Ja ho ha dit i jo estic d'acord, pensava fer un estudi a veure realment quin impacte té això, no només a nivell econòmic, jo diria que això podria ser el menor, sinó a efectes de mobilitat i d'aparcament. És a dir, si hem de tornar a la situació d'abans de les zones blaves, és a dir, que no es podia aparcar perquè els aparcaments estaven sempre ocupats pels veïns, jo m'ho pensaria. És a dir, la zona blava es va crear per això. Jo recordo que justament que estava a l'Ajuntament, era perquè molts veïns ocupaven el carrer, no traien el cotxe mai, tota la setmana estaven ocupats, i per tant no hi havia possibilitats de rotació. I per això es va crear la zona blava, no per temes econòmics, això potser és després, no? Les zones verdes no és ben bé un aparcament lliure, però pel que jo he anat veient a Pineda i he parlat amb alguns veïns que tenen la zona verda davant de casa seva, està passant això. És a dir, que aquelles places no tenen rotació, o tenen baixíssima.
Clar, la gent estaciona el vehicle i el deixa allà dies, no?
I el deixa allà dies. I per tant, tornem a patir el mateix problema que ja teníem a Calella, que si no hi ha rotació, tenim dificultats, sobretot per la gent que ve de fora, perquè, clar, recordeu que això també venia dels comerciants que demanaven que hi hagués més possibilitat d'aparcament a Calella.
Permeteu-me,
perquè... per tant, seria molt, molt escrupolós i faria un bon estudi a veure realment quin impacte té a nivell de rotació d'aparcament i de mobilitat.
Ara en seguim parlant. Tenim en línia el portaveu d'Esquerra, Xavier Pons Domènech. Bon dia, senyor Pons Domènech.
Hola, molt bon dia.
La seu del seu partit va aparèixer ahir amb pintades que sembla es van produir la matinada de dissabte a diumenge. Bé, com ho han viscut tot això, senyor Pons Domènech?
Bé, és, diríem que, entre cometes, doncs sembla que sigui una mica que estigui emmarcat dins la normalitat del moment històric que vivim, i sempre en aquests moments, doncs, on hi ha debat, on hi ha doncs moviments socials, doncs sempre apareixen aquest tipus de senyalaments, de pintades i d'intimidació, que és el que busca, crec, és doncs buscar doncs aquesta reacció de por o de senyalament. Però nosaltres, evidentment, estem esperançats, som conscients del moment històric que viu el país i serem ferms i seguirem dempeus.
De fet, vostè deia aquest matí a les seves xarxes: no tenim por, no?
No, clar que no en tenim, de por, perquè ja fa molts anys que la vam perdre, la por. I més veient doncs aquests darrers dies on la gent s'està mobilitzant constantment sense deixar el carrer, on veiem els nostres joves al capdavant que també han perdut la por, doncs evidentment nosaltres no podem deixar-nos emportar doncs per aquest tipus d'accions que no representen a ningú, que a més no són signades per ningú, que ningú les reivindica. Per tant, de por cap ni una.
Han tingut trucada de les de més forces polítiques de Galícia?
A nivell de xarxes socials hi ha hagut un partit que sí que s'ha posicionat i ens ha fet arribar doncs el seu suport. De la resta, doncs la veritat és que no hi havia res més. Trucades no.
El senyor Torres també ho ha condemnat aquest matí a l'entrevista que li fèiem fa poca estona. Tenen sospites de qui ha pogut ser? Si és algú d'aquí del poble o...
No en tenim pas sospites. De fet, cal recordar que abans de les eleccions, dies abans de les eleccions municipals, també van patir un atac, i no sabem si pot tenir relació amb les mateixes persones o no té res a veure. La veritat és que no ho sabem.
Vol dir alguna cosa més, senyor Pons Domènech?
Bé, doncs que hem de seguir al carrer, que això no s'atura, que agrair també doncs les mostres de suport que des d'ahir doncs ens han fet arribar la gent a través de les xarxes socials, també a nivell personal. Estem molt contents, veiem que des del poble es fa pinya i que bé, que la violència no porta enlloc, que hem de seguir fent doncs aquestes manifestacions com l'exemple de la marxa per la llibertat que va passar pel nostre poble. I que a més, doncs cal destacar que jo que vaig ser-hi vaig quedar sorprès de veure gent nova que sortia al carrer, gent que mai havien vist doncs sortir per mobilitzacions de l'independentisme doncs sortir en aquell dia. Per tant, és una reivindicació, és una manera de fer la pacífica, que és la que ens aporta, la que ens suma i que hem de seguir per aquest camí.
Entenc, senyor Pons Domènech, que des de la taula de confiança no s'ha condemnat aquest fet?
Des de la taula de confiança local de Calella?
Sí.
No ens hem vist, la veritat és que no ens hem vist. Portem un ritme on tot ens està superant amb el dia a dia. A més, nosaltres a nivell individual doncs mirem de ser tots els actes que es fan a prop de la nostra comarca, que hem estat a Malgrat, on vam rebre doncs la marxa per la llibertat, també vam estar a Mataró, a l'edifici d'Hisenda, i hem estat també a l'aeroport, hem estat també a la Marxa per la Llibertat a Barcelona, inclús el dissabte en aquesta cadena humana que es va fer a la Via Laietana. Vull dir, som gent activa, estem arreu i l'actualitat ens està desbordant i doncs hem d'anar trobant aquests espais per trobar-nos.
Molt bé, senyor Pons Domènech, doncs gràcies per explicar-ho aquí a la...
A vosaltres.
Gràcies.
Molt bon dia.
Mira, podem preguntar-t'ho a tu, Xavier, des de la CUP. No us heu trucat?
No ens hem trucat. Ell mateix ho ha dit i crec que té plena confiança en que nosaltres, evidentment, que tenen tot el nostre suport, fins i tot per ajudar-los a eliminar aquestes pintades, perquè els tenim com a uns companys treballadors de carrer i evidentment que ho condemnem. Nosaltres no, la llibertat d'expressió està allà, si volen pintar, que pintin. Ens és estrany que no ens hagin pintat el nostre, també, però bueno...
Bueno, no ho diguis massa fort.
No, però bueno, jo què sé...
Perquè a més esteu de veïns, no?
Jo m'imagino que la gent aquesta que pinta i posa espès, ara estava mirant les pintades, suposo que són tan lerdos que no saben que davant tenim el nostre local.
Esto es una estrategia. Ahora le ha tocado Esquerra para que Esquerra diga, esto es solo de la CUP.
No, ara, la CUP mañana, no pintarà
Espanya. Mañana le
no
tocará la CUP para que diga, esto es solo de Esquerra.
Que passa que...
Segur que no pensen això de nosaltres. Segur.
El vostre local broma, posa la morra.
Le posa la morra.
No posa la CUP.
Sí, que posa.
Ah, ho diu?
Sí, tenim el cartell de la CUP.
Ho diu perquè si poses més la morra, igual es
capita. Això no arriba. Jo sí que a través de la redes sociales sí que ja le mi total apoyo y solidaridad.
Jo també, cap, segur.
Sí.
Jo crec que això són danys col·laterals i que tenen la importància que tenen, però que d'aquí una setmana ni se'n parlarà. Llavors, l'acte polític realment important que tenim a la vista ara són les eleccions. I realment, si se supera el 50% de vot independentista, és el que d'aquí a 3 anys encara tindrà un contingut polític i un cert interès. Perquè això que sembla que no està tan lluny, perquè l'última vegada va ser el 48%, i a més aquesta vegada hi entra la CUP, això és un argument que estan donant cada 10 minuts els espanyolistes, en el sentit de dir és que no representeu a la majoria. Llavors aquí ja els estàs descomptant un argument molt, 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 molt important. O sigui, que realment a nivell polític té transcendència és que el dia 10 de novembre es passi del 50%. Moltes coses que estan passant ara, que en el minut a minut semblen importants, d'aquí 2 dies no ens en recordarem. El que realment serà important és si el 10 de novembre hi ha més d'un 50% de vot a favor de l'independentisme.
Jo li sumaria això de que és molt important, per això la CUP també es presenta per primera vegada, per fer aquest esforç d'aglutinar més gent i a veure si superem el 50, que jo començo a estar-ne molt convençut. Però dir que el que és important, a part d'aquest acte polític, és el que està passant al carrer. El canvi, això també és un acte polític, exercit des de baix, des de la gent, del poble, que surten i que, com ha dit en Xavier, que li aplaudeixo moltíssim, que han perdut la por i que estem a primera línia.
Jo diria, avui aquest matí estava escoltant justament a TV3, hi havia el programa dels matins, que entrevistaven a 3 joves que estaven allà i a més han agafat...
A cara tapada o descoberta?
No, descoberta, absolutament descoberta, en dues noies i un noi, em sembla. I després han passat també una sèrie d'entrevistes que van fer els nois que estaven a les barricades, així. Hi ha una cosa que a mi m'ha quedat molt, la majoria han dit que tenien por. Però per altra banda, aquesta mateixa por era el que també els impel·lia estar allà. És a dir, no és que no tinguin por, no, o sigui, no són inconscients. O sigui, són molt conscients del que estan fent i del per què ho estan fent. I tenen por del que els hi pot passar. Tots ho han manifestat gairebé. Tenien por per la seva seguretat, tenien por per la seva integritat física. Però en canvi, això també els hi feia estar allà davant, lluitant per un ideal. Jo crec que aquesta imatge d'aquest jove ha canviat radicalment d'aquella imatge que potser molts tenien o alguns per allà a Madrid tenen de que els joves a Catalunya són pacífics, tranquils, que criden, fan manifestacions, fan festes, juguen a pilota. No, juguen a pilota però com convé també tiren pedres. Bé, jo crec que aquest és el gran canvi i que els mateixos joves ho diuen. Tenim por però estem aquí.
Me gustaría aportar alguna cosa. A ver, yo creo que la situación que estamos viviendo evidentemente es la que es. Unos hablan de defensa del Estado de Derecho, otros de democracia. Evidentemente, ni la situación que ha provocado que estemos en Cataluña como estamos, evidentemente, es todo lo contrario de lo que los españolistas dicen. Y creo que es importante, como decía, el tema de las elecciones del día 10. porque sería importante pasar desde 50, pero yo no me quedaría solo ahí, porque si eso no se remata en unas elecciones en Cataluña, con el 60%, tampoco remataremos, ¿eh?
Sí, però és igual, a Madrid els hi és igual el 50 que el 60. Sí,
A més, aviam, jo ja estic dient un 50%, a l'any demà no tenim el República, eh? Són unes majories que s'han de mantenir durant molt de temps, eh? Anys. 5 anys, 10 anys, vull dir, però ja els està restant un dels arguments principals que tenen de dir no representeu.
Claro, porque tener la mayoría parlamentaria como hasta ahora por un sistema de elecciones que hay que cambiarlo, la verdad es que hay que cambiarlo, no basta porque puedes tener la mayoría en el Parlamento como pasa ahora, pero luego la mayoría social. Entonces, mientras que no seamos capaces, el movimiento que pretendemos, una democracia real en este país y que Cataluña sea lo que ella quiera ser, evidentemente, però, Manolo, passa per aquesta majoria.
La majoria social ja hi és. Jo em nego rotundament, i ho dic claríssimament, a sumar i a posar en el mateix sac a tots els que no van a votar, els que voten determinats partits espanyolistes, etcètera, perquè això és una falsedat total i absoluta. És a dir, hi ha un percentatge de persones a Catalunya, a Espanya, a qualsevol país, que no voten. I aquests no votants votaran per les seves raons. I aquests no es poden sumar mai amb aquells partits que ens interessa. I això és el que està fent aquí el Ciutadans, sobretot, i també el PP i companyia. I aquesta suma és una fal·làcia absoluta, no es pot admetre. Per tant, si només agafem els que voten, la majoria ja hi és. La majoria ja hi és, ja existeix i s'ha demostrat a les últimes eleccions.
I està entre el 50 i el 80%.
Si només agafem el percentatge...
Entre el 50 i el 80% que està per l'autodeterminació.
Si però això s'ha de plasmar en votos, en número de votos, no solamente en número de...
Escolteu, el Mariano Rajoy...
¿Entendéis lo que quiero decir? No, es importantísimo.
Rajoy governava Espanya amb un 30% dels vots.
Estados Unidos la participació no passa del 35%.
I un 22, em sembla, si mal no recordo, pels càlculs que va fer, amb un 22 només... de la totalitat dels ciutadans espanyols.
Ja ho sé, sí.
I el tio s'atorgava amb tot el morro del món que ell era el que, representant dels espanyols.
Això és uno de los defectos de la democràcia.
Sabia no que malament. Volies intervenir.
Uno de los defectos sí. De la democràcia.
Volia intervenir per el que deia en Basar, que sí, la por existeix. El que passa que és una por superable. És una por superable perquè sí que ens han empenyut, o sigui, ens han empès cap a llançar pedres, cap al fer barricades, cap a la lluita contínua. I a nosaltres, des de la CUP, ens sabia molt greu perquè s'està fent un relat a través dels mitjans de comunicació de que és un moviment violent. Nosaltres volíem comentar diverses coses que ens havíem apuntat, que és llencen pilotes prohibides des de 2004, a la qual una em va impactar a mi a la cama el dissabte per la nit a Via Laietana.
Hi ha 4 persones que han perdut la visió, no? Tinc entès.
4 persones que han perdut la visió, 500 i pico ferits, 100, més de 100 detinguts
però,
ja.
Però si està prohibit, per què es fan servis? Que no, els ciutadans no ho entenen.
La Policia Nacional, no los Mossos.
Sí, però estan prohibides en Catalunya.
Sí, però
estan prohibides
aquí. Sí, però
aquí.
En el protocolo
no
de ellos de autuación, como de autodefensa.
No es poden llençar. Passant de les pilotes, gent asseguda, manifestant-se, i quan s'acosten és patejada, humiliada, els posen de genolls, o sigui, t'humilien. Picada de dalt a baix també està prohibit. Quan la gent està asseguda, piquen de dalt a baix, obren caps, van a buscar un altre cop la por. Ja ho van fer l'1 d'octubre. I jo el que vull dir és, aquests són un grup de radicals violents, Som els mateixos de l'1 d'octubre, som els mateixos que defensàvem les urnes l'1 d'octubre, part d'aquests que defensàvem les urnes l'1 d'octubre, estem a Barcelona fent això.
Això que diuen que hi ha grups d'italians i d'alemanys infiltrats que han vingut... ho heu sentit, això, vosaltres?
Sí, ho he sentit per Anonymous,
això
però no tinc ni idea.
Això no?
No,
és veritat o no?
Jo ho he sentit per via d'un testimoni molt directe. El meu fill petit va estar a Barcelona i va sentir parlar italià amb un grup de joves que estaven allà. Per tant...
Però d'on venen aquesta gent?
No, el meu fill més em va dir això. Hi havia un grup de joves allà a la barricada i que parlaven en italià.
Dels
no va dir res més si d'on te venien, això no ho sap.
Unos 500 aproximadamente, que són antisistema que hay en diferentes d'esto d'Europa. Però esto es normal, esto se ha hecho siempre, no passa nada.
Dels detinguts n'hi ha un 13% d'estrangers i un 16% menors d'edat.
Però això és gent que viu aquí a Catalunya o gent que ha vingut expressament per aquest...
Però això passa igual a la França amb les armilles grogues. També tinc un cosí meu que viu a París, precisament, i és policia. I ell ho explicava, diu, és que hi ha un piló de gent que no és francesa, estan aquí per
fer
collons, no? Vull dir,
és més, ahir va sortir el portaveu d'Armilles Grogues dient que ajudarien amb el tall de la frontera de la Jonquera. Sí, sí, que ajudarien amb el tall de la Jonquera a tots aquests grups que estem intentant mobilitzar o desmobilitzar el nostre país. I és això, sempre que veiem els Armilles Grogues per la tele, la gent diu, ostres, mira quina insistència, molt bé, clar que sí, no aconseguirien res si no estiguessin cremant cotxes o fent barricades o tal. Hòstia, ho fem aquí a Barcelona i som violents, i som els dolents. Però quan veiem els francesos fer-ho, els aplaudim tots, perquè s'estan queixant, perquè no és just, no és just, no creem el relat aquest.
Però això de trencar marquesines...
Sí, la viga de l'ull,
sí, però
allà, i no
això
la paguen el meu.
De trencar marquesines, de cremar cotxes... de destruir el mobiliari...
Com estàs en una situació extrema, actues extremament, vull dir, això és normal. Jo sóc antiviolència total i absoluta, però arriba un moment en què, veient com funciona la situació i com està la situació, ho haig de justificar. És a dir, des del meu punt de vista intel·lectual, ho justifico ara ja. I a més hi ha una cosa que encara m'ho ha fet tombar més. És a dir, tenim un ministre d'Interior, tenim un president del govern espanyol que només visita i es preocupa pels policies, no pels ciutadans. En cap moment he sentit cap declaració, ni una, dient alguna cosa.
Marlaska va visitar els policies,
només els policies
ferits,
dir,
però en cap moment s'ha dit que va visitar els ciutadans.
Mai. Ni cap declaració.
A mi lo del ministro, a ver, lo más fuerte que me pareció de lo que llegó a decir es que decía que se tenía que reconocer públicamente el trabajo y el gran labor que estaba haciendo la policía. Me parece que decirle a alguien que tenga que reconocer eso es hasta inhumano.
Arriba un moment que penses, doncs, escolti'm, si tan important és la policia, que els votin la policia només amb ells, a veure quants vots treuen. És a dir, és indignant, perquè no es pot dir d'una altra manera, que un cap de govern espanyol només es preocupi pel que li passa als seus policies. I no pel que li passi... Ah, no, perquè, a més, el discurs és tots som espanyols, perquè no et preocupes una mica...
Però parlem del cap del govern espanyol, en aquest cas,
sí.
Però també, i el responsable de la policia aquí a Catalunya, el senyor Buch... L'actuació dels Mossos d'Esquadra, no anem tan allà, quedem-nos aquí.
Amb el senyor Bugui ja està molt clar.
Vergonyós, si tothom li demana la dimissió a aquest home, li demanen des del seu propi partit.
Hi hauria d'haver plegat per decència.
Per decència, sí senyor. Ja no per res, per decència. L'altre dia ho parlàvem, per decència. És que ara tenia aquí un tuit que va fer la Forja, que és 579 ferits, 179 detinguts, 60 periodistes ferits, 21 empresonats, 19 hospitalitzats, 5 culls perduts, zero dimissions. El president de la Generalitat, amb totes aquestes dades, en Quim Torra, trucant al president del govern espanyol,
Pedro Sánchez,
i no li agafa el telèfon. Ahir en el 30 minuts per la nit sortia. Això és violència. Aquestes dades i que no t'agafin el telèfon, això és violència, no el que estem exercint des d'aquí.
García. Sí, hay un tema que ha dicho él, y esto pasa por alto, ¿no? Y a veces fijaros que nos vamos a lo más de esto, pero lo realmente grave y profundo no se toca. Él sí que ha hecho una pequeña mención a decir, hay un protocolo de actuación de la policía. Él ha hecho mención al tema simplemente de la porra, de arriba hacia abajo, el golpe, y tanto las partes más delicadas del cuerpo, ¿vale? Si alguien saliera y dijera, miren ustedes, el protocolo de actuación de la policía antidisturbio es este, y vieran que se saltan a la torera su propio protocolo, porque esto que estoy diciendo es muy importante, porque fijaros bien, para analizar lo que se visualiza en la televisión, ¿vale? Sería importante saber, a ver, ese mozo, policía, etcétera, que está haciendo en estos momentos una persona en el suelo, subido él encima, y otro más dándole patadas por detrás. Oye, ¿eso está dentro del protocolo? A ver, por eso digo que es muy importante el tema, ¿eh? Sí, es muy importante, ¿no?
Cada dia pel forro.
La gente cambia de opinión.
Hi ha un vídeo que es veu que arriben les furgones en un carrer, sí. Baixen els policies, no he vist, cas, policies nacionals i comencen a donar cops de porra amb una noia que fugia en direcció
sí,
contrària,
l'he vist.
Que no estava fent res.
I una persona que era major, que hacen, també, lo mismo.
Escolta'm...
Es tracta de venjança, igual que la sentència... Igual que la sentència la qualifiquem de sentència de la venjança i no ens ho qüestionem, perquè tothom ho sap, és la sentència de la venjança, los policías han venido aquí.
Bueno, pero otro detalle, fijaros en Madrid también, ¿eh? O sea, en Madrid habéis visto, ha sido una... Porque también esto es
también repartido también
gustaría,
a Madrid, ¿no?
También me gustaría que esto quedara también constancia, es decir, el apoyo que ha habido al pueblo de Cataluña en diferentes sitios, no solamente de algunas ciudades,
supuesto,
en España. Pero fijaros concretamente en Madrid... también como la policía acabó dando a diestro siniestro.
Bueno, segurament perquè no els interessa que la gent doncs s'exalti.
Ma germana viu a Madrid des de fa ja molts anys, es va enamorar d'un noi, se'n va anar a viure allà i jo la vaig a veure sovint i a la Porta del Sol l'altre dia estava ma germana i estava en la manifestació aquesta. Quan es van a reduint, que és el que fan aquí a Calella o el que fan a Barcelona, quan van a reduint-se la manifestació van aparèixer els grups de feixistes a increpar a la gent republicana, simplement, o independentista que hi havia a Madrid. Van començar a increpar i van haver-hi cops de puny, van haver-hi agressions. Van haver-hi agressions. L'única persona detinguda és un català.
Mates.
Em sembla estrany. Sí,
jo crec que ja vinguin els grups feixistes. El Partit Popular ha arrossegat tot l'espanyolisme amb una política d'anar contra Catalunya, que a més, en el Partit Popular li ha acabat donant mal resultat, perquè ja té 60 diputats en aquest moment, a Catalunya un, que a més el va treure per pocs vots, perquè una mica més, i l'Albano Dante en el Front Republicà se li menja, i que realment jo vull veure ara, a partir d'ara, què passa amb el Partit Socialista i amb els vots a Catalunya. Perquè està fent la mateixa política, si en aquest moment no hi hagués en Sánchez, hi hagués en Rajoy, hi hagués un del PP, estaria fent exactament la mateixa política.
Bueno, jo volia parlar de l'entrevista a Josep Torres de les zones verdes, però m'ha sigut bastant complicat. Entenc que la situació del país la que és, però permeteu-me ja per rematar la tertúlia, les zones verdes què?
Bueno, sí o no? Ja ho he explicat. Que es faci, com ha dit en Xavier al principi, una bona comissió, que s'estudiï molt profundament, i jo repeteixo, amb una certa visió històrica, és a dir, si hem de tornar a fer o a tenir el que ja teníem, no val la pena. És a dir.
Ja, però hi ha molta gent que no entén per què s'ha de pagar per aparcar al carrer. Quan tu ja pagues un impost de circulació, etcètera,
etcètera. No, paguem per circular,
però
paguem per tenir un vehicle,
sí,
diguem-ho clar.
Sí, però la gent...
és que és diferent, no, perquè...
Però a tu no t'han comentat mai això, eh?
Sí,
és una conversa que he sentit un piló de vegades.
I quan era alcalde, cada setmana tenia algú que m'estava queixant. Ah. Que no puc circular, jo sempre deia el mateix. No pagues per circular, pagues per tenir un vehicle.
A veure,
és un impost al vehicle. No
este tema vuelvo un poco...
I l'aparcament va lligat amb tot això. Depèn, per la mobilitat. És un tema de mobilitat, Manolo.
Vuelvo a decir que el tema no es fácil, ¿vale?
No,
primero, no es fácil. Lo que pasa es que si... tú has hecho memoria el por qué
se inventa
el tema de zonas azules, es que tiene una contradicción. Porque si era evitar, era aliviar, hacer la rotación del vehículo, por otro lado las zonas azules, está clarísimo que Calella, con lo centrado que está, zonas azules hace que en vez de haber, si la mitad fuera verdes, yo puedo asegurar de que menos de la mitat de cotxes circularia por el centro de Calella. Això està claríssim, eh?
Sí, això sí.
Xavier.
Pues entonces...
Jo volia dir una coseta sobre això de la zona verda, que ja ho he dit al principi, que per nosaltres desapareixeria una mica aquest debat si es fes un estudi detallat amb la nova, en el nou ítem que hi ha, que és la mobilitat que obrirà la C32 quan estigui oberta, o els ingressos que necessita el cotxe, o també valorar que la zona verda facilita molt l'ús del vehicle i el que volem fer és justament el contrari, és reduir-lo. Per tant, a nosaltres, des de la CUP, no, ni ens hi posem ni ho aprovem, perquè cal un estudi, cal una reflexió entre tots de què aportaria això. I sobre l'altre tema, molt ràpid, molt ràpid, que diu dues frases, que una és d'un company meu de la CUP, que m'encanta, ens diu: quina imatge dona uns contenidors cremant per protegir-se de les furgones de la Brimo que atropellen gent, buiden ulls i peguen indiscriminadament. És autoprotecció, però els que ho critiqueu no ho sabreu mai, perquè mai hi sou. Això, una. I dos, entre l'opressor i l'oprimit, sempre em quedaré al costat de l'oprimit, encara que sigui violent. Això és de Gandhi.
García, Nogués, Basari i Matas. Que ràpides passen les tertulies.
Para vivir de la vida,
fins dilluns. Gràcies, bona
gràcies,
setmana.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Bon dia.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Fa 50 anys, als matins no hi havia emissió de televisió. La gent es deixava acompanyar per la ràdio. Entre els oients nocturns, els forners. Gent que cada nit es plantava davant la pastera per elaborar, amb les seves pròpies mans, el pa. Les coses han canviat, però encara trobem establiments que, creats amb el treball d'un ofici artesanal i a través de la segona generació, segueixen oferint-nos cada dia un pa recent elaborat. Fleca Garriga, 50 anys a Calella. Fleca Garriga, carrer Bruguera 101, Calella. 50 anys al vostre costat.
Finca City. Promocions, compra, venda, lloguer, pisos, cases, locals i tots els tràmits i serveis relacionats amb el món immobiliari. Finca City, passatge Mercè Rodoreda 6, Calella, darrere la farmàcia del carrer Balmes. Telèfon 93 769 36 62. I atenció a les jornades mensuals de portes obertes que organitza Finca City. Més informació al web fincacity.com.
A Sant Pol de Mar hi ha dos restaurants amb el mateix nom, però en entorns diferents. Restaurants Banys Lluís, l'un a la platja i l'altre a la Riera. Restaurant Banys Lluís, a la Riera de Sant Pol de Mar.
Esmorzars, servei a la carta, menú diari i paella tots els dies. Al migdia, menú diari de dilluns a divendres per 15 euros, excepte festius. I cap de setmana i festius, menú migdia i nit per 35 euros.
I entre les seves especialitats destaquem els escamarlamets i gambetes de la Llotja d'Arenys, tàrtar de tonyina, paella de llamàntol, els vins i caves i les postres casolanes. Restaurant Banys Lluís, a la Riera, carretera de Sant Cebrià 3, Sant Pol de Mar.
Molt a prop de la Nacional 2 i de la sortida de l'autopista. Obert cada dia des de les 8 del matí.
Informació i reserves al 93 760 32 92.
Xacolí Euskal Taverna. Especialitat en pinxos d'autèntica recepta basca. I atenció al nou horari i a les noves propostes culinàries per aquesta tardor. Des del 12 d'octubre, dijous i divendres obert a partir de les 8 del vespre. Dissabtes i diumenges obert des del migdia amb menú de plats bascos. El menú de plats bascos, la nova proposta de Xacolí a Euskal Taverna. Carrer Creus 6, Calella. Informació i reserves al 626 04 77 20. També ens trobareu al Facebook.
Cent minuts camí de les 12, volem saber aquesta hora que es cou a la redacció d'informatius de la casa. Dolors Lleuri, bon dia.
Hola, molt bon dia, Sònia.
Què teniu per l'informatiu avui a la una?
Doncs mira, avui un informatiu amb una mica més de tranquil·litat que aquests últims, d'aquests últims dies. De fet, avui obrirem l'informatiu amb un clar titular que ens deixava l'entrevista que feies al nou president de Gesbia, portaveu del grup municipal del PSC i també portaveu del govern de l'Ajuntament de Calella, Josep Torres, que ha dit: el president Torra és un incendiari. Això és el que ha dit en relació al posicionament que ha tingut el president de la Generalitat respecte als aldarulls d'aquests últims dies a Barcelona. Torres, que ha dit que el president Torra actua més com un activista que no pas com a president de la Generalitat de Catalunya, com a president de tots els catalans. Ha dit Torres que a ell des de fa una setmana no el representa. Sí que Torres ha avalat, ha donat per bona la feina que han estat fent els Mossos d'Esquadra aquests últims dies, i tot i que, evidentment, diu que cap govern es pot dir que actuï al 100% bé, que no és el 100% infal·lible, sí que en aquest sentit doncs dona per bona la gestió que està fent el govern espanyol de Pedro Sánchez de tota aquesta crisi que s'està visquent a Catalunya com a resposta a la sentència del procés que coneixíem fa tot just una setmana, Sònia.
Sí, avui, dilluns, sí, tant. Mm-hmm. Sí.
En la seva condició de president de l'empresa municipal de Gesbia, en primer lloc, Torres, que ha explicat doncs per què va optar per donar la vicepresidència a Guillermo Gomis de Ciutadans, diu que per bàsicament dos motius, perquè el programa electoral de Ciutadans i el programa electoral del PSC en matèria de mobilitat coincidien. Ha dit que aquest és un dels arguments pels quals doncs ell va posar sobre la taula de l'alcaldessa el fet de que cedís la vicepresidència de Gesbia a Ciutadans. L'altre, doncs, per les pronunciacions públiques de Guillermo Gomis de la seva voluntat de treballar per la ciutat de Calella al marge d'ideologies i de posicionaments polítics. Diu que confiava més Torres en Guillermo Gomis que no pas amb els altres partits, el que ell s'ha referit com del bloc d'esquerres, després que, segons ell, hagin demostrat que la seva posicionament polític és el de bloqueig. Un parell de notícies destacats de l'entrevista. D'una banda, que s'avalua, s'estudiarà la possibilitat d'implantar zona verda, seria la primera zona verda que es crea aquí a la ciutat de Calella. Diguéssim que és a l'entorn de tot el que és el carrer Àngel Guimarà. Diríem que aquí entren en competència, si realment això es materialitza, entrarien en competència dues zones blaves. Seria la resposta que dona Calella el fet de que Pineda habilités zona verda a la zona del Poble Nou i, per tant, els carrers limítrofes amb Pineda de Mar, doncs en el cas de Calella també es podrien convertir en zona verda. Ha parlat de a l'entorn de 100 o 200 places. El matís és prou diferent entre 100 i 200 places, sí. Però vaja, que s'està estudiant això de forma molt seriosa per part de Gesvia, que ha dit que continua buscant crear noves zones d'aparcament. Ha parlat d'ampliar l'actual zona que hi ha ara mateix sobre la Riera Capaspre, en direcció a l'antic Salicru, i també ha parlat d'aquests terrenys que són propietat de l'Ajuntament, que anys enrere doncs ja ens hi havíem referit com a una de les possibles ubicacions de la nova escola, de la que finalment s'ha habilitat a la fàbrica Llobet. Estem parlant de la zona del PP1, del que seria la peça de Coromines. En allà és una de les zones en què ja es via doncs, valora la possibilitat de crear una zona d'aparcament que realment doncs, estaria a la zona de l'extraradi Torres, el president de Gesvia, doncs, que ha fet referència a la pròpia distribució i condensació de la ciutat com perquè aquesta seria l'única via per ampliar l'actual part de places d'aparcament. També ha fet referència com a president del grup municipal del PSC a la contractació de Sofian Larussi. Avui és notícia perquè des de Ràdio Calella Televisió informem que la Junta de Govern Local ha desestimat el recurs que van interposar contra aquesta contractació els grups municipals de Calella en Comú i la CUP, resolent, desestimant aquest recurs, entenent que és oportuna aquesta contractació perquè no s'incorre en cap de les prohibicions explícites de la llei de contractes del sector públic. Torres, que reafirma aquesta legalitat i que també explica doncs, a tots els ciutadans de Calella quina és la feina que està fent actualment aquest assessor extern del govern municipal en matèria de transparència, governança i relació entre partits. Ho recuperarem avui també a l'informe formatiu. I també recollirem les paraules de Xavier Pons Domènech, el portaveu d'Esquerra Republicana, al fil doncs, d'aquestes pintades que han tornat a aparèixer al local de l'agrupació local, de la secció local d'Esquerra aquí a la ciutat de Calella, que no és un fet aïllat, ja fa mesos enrere, i crec que era pels voltants abans de les eleccions municipals, que també havien aparegut pintades en el seu local, com també en el local de Junts per Calella. Doncs un acte vandàlic doncs, que Pons Domènech emmarca doncs, en la situació en aquesta situació convulsa que s'està visquent a Catalunya, però que ha dit que no ha de fer que els ciutadans es quedin a casa, que els autors de les pintades no han d'aconseguir doncs, que realment cali la por entre els ciutadans i això els atemoreixi.
Molt bé. Ja per acabar, Dolors.
Vinga, doncs que a dos quarts de dues es farà el ple del sorteig de les meses electorals de persones que el pròxim 10 de novembre seran presidents o vocals de les meses el pròxim 10 de novembre per les eleccions generals. I també doncs, sentirem el secretari d'Agenda Barri de Pequín, que diu que sí, que aquest mes de desembre l'associació s'acomiada, que tanca files, que es dissol, però que hi ha gent que segurament continuarà tirant endavant a partir de llavors algunes de les activitats, com per exemple la bunyolada o el concert d'havaneres de l'estiu.
Ho celebrem, molt bé, gràcies, Dolors.
Gràcies.
A partir de la una, l'informatiu, acabem amb música de Celia Cruz, aquesta denominada Reina de la Salsa, que avui fa anys que va néixer, és de l'any 1925. Demà tornem a partir de les 10 i 4. Demà a la ciutat rebem a la gent de la Romeria Montserrat. La ciutat possible, com sempre, gràcies al suport de les companyes d'informatius, avui amb el suport tècnic del Jordi Terme i el
Víctor Riera. Us ha parlat Sònia Muntanyola. Feliç dilluns, feliç començament de setmana. Adeu, fins demà. Allí estaré mientras pase una comparsa por